Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 18 d'abril de 2013. La tragèdia i l'alarma social és la nota predominant en les últimes hores als Estats Units. Després de l'atemptat de dilluns al vespre a la Marató de Boston, amb 3 morts com a mínim i més de 140 ferits, i també després de les cartes que han arribat en els últims dies a polítics nord-americans, i ahir mateix, sense anar més lluny, al mateix Barack Obama, hem sabut fa només una estona que una explosió en una planta de fertilitzants a prop de la localitat de Waco, a Texas, ha causat almenys 2 morts i centenars de ferits, segons el primer balanç que s'ha donat. Les víctimes mortals, però, malauradament, arribaran a més de 60, amb tota probabilitat, segons ha explicat una televisió local que cita fonts dels serveis d'emergència. De moment, però, aquesta informació, que va acompanyada de dades sobre edificis destruïts, no està confirmada oficialment i no se sap tampoc si es tracta d'un accident o d'una acció violenta o terrorista. La confusió no ajuda, però el món necessita prendre nota d'uns fets que estan sacsejant la societat nord-americana. I en el d'aquest mateix matí a Texas, molt ens temem que estem davant d'una altra perversió humana que engrandiria, sens dubte, la preocupació per tot el que està succeint. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem com cada dia resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, una explosió en una planta de fertilitzants a prop de Waco, a Texas, als Estats Units, ha causat almenys 2 morts i centenars de ferits. És un primer balanç perquè les víctimes, però, podrien arribar a més de 60, segons ha informat una televisió local que cita fonts dels serveis d'emergència. De moment, aquesta informació no està confirmada oficialment.
Es parla, de moment, també de 200 ferits, 40 dels quals crítics, i de diversos edificis en flames. Tot ha començat amb un petit incendi a la planta. Quan els bombers estaven fent les tasques d'extinció, hi ha hagut una explosió que, segons els testimonis, semblava com si es tractés d'un terratrèmol. La deflagració, a més, s'ha sentit a molts quilòmetres i ha afectat entre 60 i 80 cases. Arran d'aquesta explosió, algunes persones han quedat atrapades en una residència d'avis situada a prop de la planta, així com també molts veïns. L'origen de l'explosió, com dèiem, es desconeix encara en aquests moments. Els bombers intenten sufocar el foc mentre les autoritats locals han evacuat els veïns de la zona davant la possibilitat que hi hagi més explosions. Es dona el fet que Waco ja va ser tristament famosa. Demà farà 20 anys quan va haver-hi un setge policial a una secta que al cap d'uns dies va acabar amb 76 morts.
En aquests moments, l'última hora és que el Departament de Seguretat Pública de Texas ha confirmat que l'explosió ha deixat unes quantes víctimes mortals, segons paraules textuals, però sense confirmar el nombre exacte de morts. Els bombers estan intentant apagar l'incendi a la planta i s'ha produït, com dèiem, aquesta explosió mentre estaven intentant sufocar el foc. Mentre seguim pendents d'aquesta última hora a Texas, parlem d'altres notícies de l'actualitat i seguim als Estats Units perquè els investigadors de la doble explosió de dilluns a Boston han identificat i han interrogat un sospitós. És una persona de pell negra que les càmeres d'un establiment mostren com diposita una bossa a terra a prop del lloc on poca estona després va esclatar el segon dels artefactes.
L'FBI ha demanat a la població que col·labori amb tota la informació que pugui aportar respecte a aquests fets. Passat el dilluns passat, durant el dia, hi ha hagut moments de confusió quan la cadena nord-americana CNN ha informat que s'havia produït la primera detenció. L'FBI i la policia de Boston, però, ho han desmentit. La informació s'ha difós pel compte de Twitter del cos policial de la capital de Massachusetts.
Per cert, que ahir també coneixíem que una de les 3 persones mortes dilluns en els atemptats amb bomba contra la Marató de Boston era una estudiant xinesa que residia a la ciutat des de la tardor passada, el nom de la qual no s'ha fet pública petició dels familiars.
Les autoritats nord-americanes havien identificat ja prèviament un nen de 8 anys, Martin Richard, i una dona de 29, Crystal Campbell, tots dos originaris de Boston, entre les víctimes mortals d'aquests atemptats, que recordem han causat 3 morts i uns 176 ferits, molts d'ells amb amputacions.
Repassem ara diverses notícies de casa nostra. Duran i Lleida va voler negar ahir diferències en el si del govern català sobre el procés sobiranista, després que molts interpretessin les declaracions del conseller de Justícia, Germà Gordó, com un pas enrere i la resposta del conseller de la Presidència, Francesc Homs, com una correcció en el marc d'una divisió interna, el líder d'Unió assegura ara que totes dues opinions són perfectament compatibles.
Duran ha assegurat també que el compromís del govern de fer la consulta el 2014 es manté, però que no és cap heretgia que alguns membres de l'executiu, com ell mateix, mantinguin que hi pugui haver un endarreriment sota certes circumstàncies polítiques, socials o econòmiques. Duran i Lleida, però, ha matisat que l'ajornament no podria anar més enllà d'aquesta legislatura, ja que es tracta d'un compromís electoral de Convergència i Unió. El líder d'Unió s'ha alineat també amb el conseller de Justícia, Germà Gordó, en defensar que la consulta per decidir el futur polític de Catalunya es faci amb un acord previ amb el govern espanyol. Duran ha dit que ha de ser legal, com també recull el pacte de governabilitat amb Esquerra Republicana, i que per aconseguir-ho s'ha de dialogar, dit, i pactar amb Madrid.
El centre d'assistència primària de l'Escala torna a ser gestionat per la Fundació Salut Empordà. El Departament de Salut de la Generalitat ha confirmat que s'ha declarat nul el procés d'adjudicació de la gestió d'aquest ambulatori de l'Alt Empordà a l'empresa privada Eulen, dedicada a la neteja.
S'ha estimat parcialment el recurs que la Fundació Salut Empordà va presentar en contra de l'adjudicació provisional del centre mèdic, que va ser la primera privatització de la gestió d'un CAP a Catalunya. En el seu pronunciament declara nul tot el procés d'adjudicació de la gestió del CAP de l'Escala a l'empresa privada Eulen i, per tant, fins que no es torni a convocar un nou concurs, la gestió del centre d'atenció primària de l'Escala torna a recaure, com dèiem, en la Fundació Salut Empordà.
Uns 200 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona van ocupar ahir l'edifici del rectorat per defensar el model d'universitat pública, evitar la pujada de taxes i també acabar amb les retallades de personal.
Els estudiants volien que el rector Ferran Sancho al revés i posés en marxa una taula de negociació on s'aprovessin les seves propostes i exigeixen també que faci tot el que està a les seves mans per defensar el model d'universitat pública i que lluiti per evitar l'augment de les taxes universitàries i retallades de personal.
I la tancada de la Universitat Autònoma es produeix en el marc d'una jornada de fet de protestes a totes les universitats catalanes per aturar les retallades i també acabar amb l'acomiadament de professors associats i del personal d'administració i serveis interins.
Tot i això, en una compareixença improvisada ahir mateix davant dels mitjans de comunicació, el rector Didac Ramírez va anunciar que el pressupost pel 2013 serà d'un 1,5% inferior al del 2012 i va assegurar també que la plantilla, però, es mantindrà.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, podria incrementar el sostre de dèficit finalment fins al voltant del 2% per a Catalunya. Segons afirmen diverses informacions periodístiques, el govern de Mariano Rajoy preveu que dins de les properes setmanes Brussel·les relaxi aquest límit de dèficit per a l'Estat fins al 6%.
Si això passa, l'executiu de Rajoy permetria que Catalunya passés del 0,7% de dèficit actual a l'1,8% o a l'1,9%. Aquesta mesura també s'aplicaria al País Valencià, Múrcia i les Balears, comunitats que també han demanat a Madrid ampliar el seu sostre de dèficit. Si s'acomplís aquesta previsió, el nostre país hauria de fer unes retallades d'uns 2.400 milions d'euros per ajustar-se als límits del dèficit.
Us expliquem també que el portaveu del grup del PP a la Comissió d'Economia i Competitivitat del Congrés, Vicente Martínez Pujalte, va dir ahir que algunes persones que havien signat una hipoteca per comprar un habitatge sabien el risc que corrien i que, malgrat tot, ara volen beneficiar-se de la dació en pagament per, segons les seves paraules, poder comprar-se un altre pis.
En una entrevista a Antena 3, Martínez Pujalte va explicar que el projecte de llei de protecció dels deutors hipotecaris, aprovat en ponència dimarts passat i que aquest mateix dia, avui dijous, es votarà en comissió, busca un equilibri entre el fet d'atendre socialment les famílies que per motius sobrevinguts no poden afrontar la despesa de la hipoteca i la garantia que qui vulgui accedir a l'habitatge pugui obtenir un crèdit. Segons Martínez Pujalte, el que el Partit Popular busca amb aquesta llei és que els ciutadans puguin conservar casa seva renegociant les condicions del préstec hipotecari, també beneficiant-se d'una moratòria en el pagament o abonant quotes menors, però que qui té capacitat de pagament ha de pagar.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, assegurava ahir, recordem-ho, en una compareixença al Congrés dels Diputats, que el seu executiu treballa per capgirar les previsions del Fons Monetari Internacional sobre l'economia espanyola.
El cap de l'executiu espanyol ha avançat per on anirà el paquet de reformes que es presentarà el proper dia 26 d'abril. Segons Rajoy, incidiran en fiscalitat per afavorir els emprenedors, en la reforma de les administracions públiques, també en la sostenibilitat de les pensions en la llei d'emprenedors, en la reforma energètica, en l'impuls de les telecomunicacions i en la flexibilització del sector del transport, entre d'altres. El president espanyol, Mariano Rajoy, va afegir que tot plegat permetrà flexibilitzar l'economia i fer-la més competitiva.
Tomaremos decisiones en materia de fiscalidad favorable al emprendimiento, la reforma de las administraciones públicas, la sostenibilidad de las pensiones, la ley de emprendedores, la ley de reforma energética, impulso de las telecomunicaciones, flexibilización del sector de transporte y otros. Se trata, en suma, de flexibilizar la economía española, hacerla más competitiva para darle la vuelta a esas previsiones.
Respecte a les reformes que pensa tirar endavant l'executiu espanyol, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, responent a les preguntes dels periodistes, va assegurar que els ciutadans no han de patir. De Guindos va remarcar que la prioritat és reduir el dèficit públic, però fer-ho a un ritme adequat.
Tres minuts i serà un quart de nou. Veneçuela continua dividida entre els partidaris de Nicolás Maduro, declarat guanyador de les eleccions de diumenge, i els del líder opositor Enrique Capriles, que denuncia frau electoral.
L'equip de Capriles ha presentat una sol·licitud davant del Consell Nacional Electoral perquè es faci un recompte vot a vot. De moment, el balanç de la violència postelectoral a Veneçuela és, fins ara, de 7 morts, uns 60 ferits i 130 detinguts. El govern i l'oposició es retreuen mútuament per aquests enfrontaments els últims dies. En tot cas, el líder opositor Enrique Capriles ha volgut rebaixar la tensió i va decidir cancel·lar la mobilització prevista per ahir dimecres. Capriles també va fer una crida als seus seguidors perquè es desmarquin dels aldarulls.
El Tribunal Suprem de Justícia veneçolà deia ahir que el recompte de vots que reclama Capriles és impossible perquè el sistema electoral està totalment automatitzat des de fa anys i, per tant, no existeix un recompte manual.
D'aquesta manera, el proper moviment de l'oposició podria ser impugnar els resultats electorals del diumenge, que van deixar Capriles i Maduro separats només per un punt i mig de diferència en percentatge de vot. I des dels Estats Units, el secretari d'Estat, John Kerry, ha evitat reconèixer també la victòria de Maduro i ha insistit que hi hauria d'haver un recompte de vots.
Els partits italians continuen intentant posar-se d'acord per una fita que sembla impossible, formar govern. Sembla, però, que es podria començar a veure un possible consens.
El Partit Democràtic de Pierluigi Bersani i el Poble de la Llibertat de Silvio Berlusconi coincideixen en donar suport a l'expresident del Senat, el democristià Franco Marini, com a president de la República en substitució de Giorgio Napolitano, el mandat del qual acaba el pròxim 15 de maig. El Parlament italià afronta a partir d'avui mateix la votació per escollir el nou president de la República. Està previst que la sessió comenci a les 10 del matí i es farà conjuntament a les dues cambres amb 319 senadors i 630 diputats. També hi assistiran 58 representants regionals, fins un total, per tant, de 1.007 electors. En aquest primer dia es faran dues votacions. L'elecció del nou president de la República té en aquesta ocasió una especial rellevància perquè el successor de Giorgio Napolitano haurà de resoldre la paràlisi política en la qual està sotmès el país des de les eleccions del mes de febrer passat.
I l'FBI investiga una carta amb una substància sospitosa enviada en les últimes hores al president dels Estats Units, Barack Obama, després que ahir es detectés ricina en un sobre, recordem-ho, enviat al senador republicà Roger Wicker, segons ha informat la CNN.
Altres fonts, en aquest cas consultades per ABC, asseguren que en un sobre amb destinació al president dels Estats Units també hi havia ricina, aquesta toxina, com dèiem, de pols blanquinosa, que s'inhala i resulta mortal si arriba a la sang. Les dues cartes, segons Fox News, contenen la frase, atenció, veure una cosa incorrecta i no difondre-la és esdevenir un acte silenciós un aliat silenciós, volíem dir, de la seva continuació, així com també la mateixa firma Soc KC i aprovo aquest missatge. La carta impregnada d'aquesta substància sospitosa ha estat interceptada en una oficina de correus propera al complex de la Casa Blanca.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça, format només per jugadors del filial, va aconseguir ahir el pas a la final de la Copa Catalunya. Els d'Eusebio Sacristán van derrotar el Nàstic per 1-0 al nou estadi de Tarragona i s'enfrontaran a la final a l'Espanyol, que va superar 3-0 al Llagostera.
Doncs sí, com avançaves, tot gràcies a un gol de penal de Lomban al minut 14. Per tant, els tarragonins, vigents campions d'aquesta competició, no podran reeditar el títol. L'Espanyol, de la seva banda, es va convertir en el primer finalista d'aquesta Copa Catalunya. Els de Javier Aguirre, molts titulars, es van imposar al Llagostera a les semifinals disputades al nou estadi de Tarragona, com dèiem, per 3-0.
I el Barça ja té la mirada posada en el partit de dimarts vinent, anada de les semifinals de la Champions a Munic contra el Bayern. Després de dos dies de descans, els blaugrana van tornar-hi als entrenaments, amb Busquets afectat per una lumbàlgia i Pinto, que té molèsties al pubis.
I que, per tant, es van entrenar al marge. Messi continua amb el seu particular programa de recuperació. Es va exercitar amb normalitat, això sí, Jordi Alba, i també Iniesta absents en l'últim partit a Saragossa per decisió tècnica. Messi és la principal preocupació dels tècnics i dels metges del Barça. L'objectiu és que l'argentí pugui estar disponible en vista a l'eliminatòria de les semifinals davant del Bayern. Les últimes proves han estat satisfactòries i tot apunta que, per tant, estarà a punt per jugar a Munic.
El jugador de l'Espanyol, Samuel Elongo, d'altra banda, serà operat demà a Milà i estarà 8 setmanes de baixa, un temps amb el qual segurament ja s'acomiadarà de la Lliga. Tanquem amb bàsquet perquè l'Efes turc ha guanyat a casa contra l'Olympiakos, amb qui havia perdut en els dos primers partits, i força el segon enfrontament. També ha fet el mateix el Caja Laboral de Vitòria.
Doncs sí, s'ho jugava tot i va forçar, com dèiem, el quart enfrontament en derrotar l'actual campió de l'Eurolliga per 83-72. En la mateixa situació està el Caja Laboral, que havia de salvar-se per no quedar eliminat, i ho va fer. Els bascos van guanyar el Fernando Buesa Arena contra el CSKA de Moscou per 93-72, 21 punts de diferència.
El Barça-Riga el necessita guanyar avui al Panathinaikos per forçar el cinquè partit. Serà un enfrontament que començarà a 3:45 del vespre.
La derrota del dimarts per 65-63 obliga els homes de Xavi Pasqual a reeditar la gesta de l'última final a CB contra el Real Madrid amb un escenari idèntic. Els blaugrana van guanyar el quart partit en pista contrària i van sentenciar l'eliminatòria al Palau. El Barça-Riga s'enfronta a una situació límit i no pot tornar a caure a Atenes si no vol perdre l'últim tren cap a la Final Four de Londres.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem la informació al periodista Jordi Basté, la monja dominica Lucía Caram i el jesuïta Josep Maria Benítez, degà emèrit de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, presenten avui el llibre De Benedicto a Francisco. Es tracta d'una crònica vaticana del periodista Arturo San Agustín, que acaba de publicar Fragment Editorial. Serà 8:15 del vespre a l'auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, al carrer Valldonzella 23 de Barcelona. L'acte serà presentat per la doctora en arquitectura i editora de Fragment Inés Castelbranc, i també pel degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna i president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. Les tres entitats són les organitzadores de l'acte.
I el Papa Francesc va presidir ahir una audiència setmanal multitudinària amb prop de 200.000 persones a la plaça de Sant Pere del Vaticà. En aquesta tercera catequesi, el pontífex va assegurar que la seguretat dels cristians es fonamenta en Jesús, que va dir és el nostre defensor.
Quan
una persona és citada per un jutge o és implicat en una causa, el primer que fa és buscar un advocat. Nosaltres en tenim un que ens defensa sempre. Ens defensa de les insídies del diable. Ens defensa de nosaltres mateixos, dels nostres pecats. Estimadíssims germans i germanes, tenim aquest advocat. No tinguem por d'anar a buscar-lo, a demanar-li perdó, a demanar benedicció, a demanar misericòrdia. Ell ens perdona sempre, és el nostre advocat, ens defensa sempre.
En la mateixa línia, el Sant Pare va recordar que en el camí de la fe els creients poden viure tranquils perquè estan acompanyats per moltes persones. El Papa Francesc, que va tornar a mostrar gestos de proximitat amb la gent abans de l'audiència, també va expressar la seva solidaritat amb l'Iran i el Pakistan, països colpits ahir mateix i abans d'ahir per un terratrèmol on han mort desenes de persones. D'altra banda, el sotssecretari del Pontifici Consell per als Laics, Miquel Delgado, va lliurar ahir mateix al Papa Francesc una samarreta del Barça signada pel seu compatriota Leo Messi. L'obsequi l'havia portat la setmana passada el periodista Arturo San Agustín, autor del llibre De Benedicto a Francisco, publicat per Fragmenta.
Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico Montoro sospesa ampliar el dèficit català a l'1,8%. La Vanguardia, els consellers que defensen la consulta pactada ja són majoria. El Punt Avui, Hisenda podria relaxar el dèficit català fins al 2%. Diari Ara, sobre el problema de les universitats catalanes, titula Universitats al límit i presenta el dèficit acumulat de les universitats públiques a Catalunya. El País, Bárcenas va blanquejar 1,3 milions en donatius del PP en 5 anys. El Mundo, líders del PSOE, demanen a Medina que es presenti a les primàries, referint-se en aquest cas al dirigent socialista basc i número 2 del grup parlamentari al Congrés dels Diputats. La Razón, Rajoy va tancar amb el rei aquesta setmana la fórmula de transparència de la corona i finalment el diari ABC titula El PSOE va votar 10 vegades contra l'adhesió en pagament que ara exigeix.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Primer plat, segon plat i postres a escollir. L'hotel-restaurant Andria de la Seu d'Urgell t'ofereix un menú diari de dilluns a divendres al migdia per 12 euros. Tindràs un servei àgil, ràpid, d'alta qualitat i a molt bon preu. I els caps de setmana, el menú festiu a 25 euros amb entrants variats per tothom i segon plat i postres a escollir. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu 24 de la Seu d'Urgell.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al dia 24, avocats a granel a 3,69 euros al quilo.
I safata de kiwis de Galícia per 2,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Vols un Sant Jordi que et soni a les mil meravelles? Doncs el proper 23 d'abril, passat pel claustre de la catedral. Ràdio Estel t'hi esperarà durant tot el dia amb l'especial del primer cafè en directe fins a les 11 del matí, el 2 de 8 al vespre i entrevistes a escriptors i personalitats de la cultura durant tota la jornada. Aquest any, la teva ruta de Sant Jordi comença al claustre de la catedral de Barcelona. Ens hi veiem! El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït fa estona a la C-17, al tram de Canovelles, en sentit Barcelona. De fet, ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha trams d'aturades en aquesta C-17, gairebé des de l'Ametlla del Vallès fins a Canovelles, 3-4 quilòmetres, aquest tram de la C-17 encara complicat baixant cap a la ciutat de Barcelona. A la resta de vies, destaquem l'autovia A2 amb retencions entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i 3 quilòmetres més endavant, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. Això, l'autovia A2, cinturó del litoral. També la B23 amb aturades, sobretot ara Sant Joan d'Espí, Sant Just, baixant cap a l'avinguda Diagonal, o l'autopista del Garraf molt lenta entre Viladecans i Sant Boi. Pel que fa a les rondes, ara s'ha complicat el trànsit a les dues rondes. La ronda de dalt amb retencions, Valllaura, Sant Gervasi, ronda litoral, Fòrum Barceloneta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de situació tranquil·la, normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. De nou avui esperem una jornada força tranquil·la. Això sí, amb menys caloreta que ahir, i és que les temperatures d'ahir dimecres van arribar fins als 30 graus en alguns punts de ponent. Doncs bé, avui en principi aquestes temperatures baixaran entre un parell o 3 de graus, i això esperem que les temperatures màximes oscil·lin entre els 23-28 graus a punts de l'interior i entre els 20-25 cap al litoral. Tot i així, tot plegat vindrà acompanyat d'un ambient força assolellat, a excepció de les Terres de l'Ebre, on fins al mig matí hi haurà alguns intervals de núvols baixos o boires que s'anirien desfent en les immediates hores. A més, a diferència també d'ahir dimecres, avui esperem algun petit ruixat cap al Pirineu, que podria anar més a partir de la propera nit i matinada, i és que seran l'antesala del canvi de temps de cara a demà divendres, en el que esperem uns ruixats que podrien aparèixer a qualsevol punt, una davallada significativa del termòmetre i, a més, amb una mica de tramuntana cap a l'Empordà. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on torrem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
L'Aula Magna de la Facultat de Teologia de Catalunya acull avui i demà un simposi titulat The Eucharist in Early Christianity, l'Eucaristia en la cristianitat primerenca. Són diversos els experts que intervenen en unes sessions que, en anglès i amb vocació internacional, dibuixaran el panorama de la investigació històrica i teològica sobre aquest gran misteri per als cristians, l'Eucaristia, vist des de l'òptica dels primers anys de cristianisme. En parlem amb Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Doctor Armand Puig, molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies, com sempre, per haver-nos atès a aquesta hora del matí. Què és el que vol analitzar i vol treballar aquest simposi que es fa avui i demà, amb sessions a la tarda vespre, ho anunciem.
Sí, aquest simposi es fa avui i demà i també passat demà, dissabte.
Sí.
I el que pretén és, avui aquest cap vespre, des de les 5 fins a les 7 i demà tot el dia i dissabte fins a migdia, el que pretén és analitzar l'Eucaristia des de dos punts de vista, des del punt de vista del Nou Testament i des del punt de vista del cristianisme primitiu. Des del Nou Testament es fixarà l'atenció sobretot, naturalment, amb el relat de l'últim sopar, tal com es transmet en els evangelis sinòptics, i en la primera carta de Pau als Corintis. I, per l'altre costat, es fixarà en tot el context jueu, grecorromà, que podria haver envoltat la difusió i la progressiva liturgització. És a dir, Jesús fa l'últim sopar, aquells gestos i aquelles paraules que són les que donen peu a tota la tradició, i després hi ha una tradició posterior que manlleva elements jueus i elements grecorromans fins i tot. Això ens porta al segle II i III, on el sagrament de l'Eucaristia va anant prenent força, va anant desenvolupant-se, i per tant caldrà també analitzar aquest desenvolupament per on va. Finalment acabem amb Sant Agustí amb una ponència pel professor Di Bernardino, que és un agustí que ve de l'Agustinianum de Roma.
Per tant, tot un recorregut pels primers segles de cristianisme i per l'evolució de la percepció de l'Eucaristia, no?, per part d'aquests primers cristians.
Sí, perquè nosaltres tenim problemes, diguem-ne, del punt de vista crític, per a identificar, per exemple, al segle primer no tenim cap ritual, no tenim cap anàfora dels segles primer. Al segle segon, al final del segle segon, podem començar a dir que hi ha coses ja molt i certes. Després tenim Justí de Roma, tenim altres pares que parlen que els cristians es reunien el mateix, hi ha l'escriptor pagà Plini, el jove que era governador al pont Bitínia cap al 115-117, escriu una carta a l'emperador Trajà dient que els cristians es troben el diumenge, el dia solis, el dia del sol, es reuneixen junts, canten i invoquen Crist com a Déu. Per tant, aquí tenim elements petits però que assenyalen doncs, la tradició enorme que sorgeix del cenacle, per parlar amb una paraula curta.
Avui a la tarda, recordem-ho, demà tot el dia i dissabte al matí a l'edifici del seminari carrer Diputació 231 de Barcelona, l'aula magna de la Facultat de Teologia, Simposi Internacional sobre l'Eucaristia en el primer cristianisme. Doctor Armand Butz, no sé si és possible encara apuntar-se, perquè això és, diguéssim, per experts o per gent, per professors, per alumnes.
Això té un nivell, diguem-ne, alt. Es fa amb anglès tot per facilitar precisament l'intercanvi científic. Si alguna persona volgués encara venir, hi ha temps per fer-ho, però sempre dintre del que en podríem dir les coordenades del mateix simposi, que és que els professors exposen, parlen entre ells, debaten entre ells, i doncs hi ha els assistents que senzillament escolten.
I també pot ser, evidentment, per ells una bona formació.
Jo diria que sí.
I tant que sí, ja ens ho ha exposat molt bé i li agraïm que ho hagi fet tan sintèticament Armand Butz, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. D'altra banda, i per acabar en un minut, li volia preguntar per un document titulat Unes Humanitats en Futur, que sí, d'alguna manera vostè, com a degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, ha avalat juntament amb l'Institut d'Estudis Catalans,
sí.
Un document promogut per professors de diferents disciplines que ja al gener s'havia presentat i que ara doncs està recollint adhesions. Ens ho pot explicar una mica?
Molt senzillament, fins al moment present portem 150 adhesions de professors universitaris i de gent del món de la cultura i 20 adhesions d'entitats. El document pretén posar damunt de la taula el gran tema de les humanitats, la seva importància, com entre tots hem de fer possible que augmenti el voltatge humanístic de la nostra societat, i hem de recordar que sense això difícilment podem tirar endavant. És a dir, una societat estrictament tecnològica ens faria tornar enrere. El que fa avançar és el pensament, és la idea, és les conviccions, és el símbol i és finalment la transcendència.
Aquells professors o persones de l'àmbit universitari que vulguin entrar al web iec.cat, allà es pot trobar el document Unes Humanitats en Futur. Gràcies, doctor Armand Butz, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Que vagi bé també aquest simposi des d'avui a la tarda i fins dissabte al migdia sobre l'Eucaristia. Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Obrim el temps de comentari de l'actualitat. Passen 3 minuts i mig de 2, quarts de 9. Avui compartim aquesta tertúlia amb l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bon dia, senyora Alsina.
Hola, molt bon dia a tothom.
I també el president de Justícia i Pau i economista Arcadi Oliveres. Bon dia, senyor Arcadi Oliveres.
Molt bon dia, què tal?
Ara entrem en matèria, però una setmana llarga després, senyor Oliveres, després de presentar aquest gran projecte social, sí, processconstituent.cat, ens pot dir alguna cosa sobre adhesions o novetats?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, el que passa que hi ha hagut un petit fallo, que és que nosaltres vam dir que la gent envies les adhesions de seguida i que aquells misteris de la informàtica, les adhesions, fins abans d'ahir, no es varen poder quantificar. Em penso que ara estem ja llindant les 8.000, el qual en una setmana no està malament, però, de totes maneres, no hauríem pogut ser més si ja des del primer moment s'hagués pogut, quan ja va tenir l'impacte mediàtic, s'hagués pogut registrar. Esperem recuperar el temps perdut i aprofito per dir que si algú va enviar i aquells primers dies no li van acusar el rebut que torni a fer-ho, ara ja anirà molt bé.
Per si un cas, exacte, que no, sigui que no li comptin aquesta adhesió, recordem que hi ha la web www.processconstituent.cat, hi ha els 10 punts que es llegeixen molt ràpidament sobre determinats temes socials i que àmpliament vam poder comentar dijous passat. Avui, si tenim temps, també podem valorar coses, però vaja, processconstituent.cat i allà doncs aquestes adhesions, i suposo que no hi ha presa, senyor Arcadi Oliveres, és a dir que...
si no hi ha avançament de les eleccions, és a 3 anys vista, també ho he de provar-ho ara, o d'aquí 3 anys.
Molt bé, molt bé. Doncs gràcies per aquesta primera informació, i entrem en matèria, com dèiem, parlant, per començar, d'una explosió que hi ha hagut a Texas i que podia haver fet, segons les últimes dades de què disposem, fins a 70 morts. Portem una setmana on als Estats Units s'està vivint doncs una alarma social important, no? Des de l'atemptat a la Marató de Boston dilluns al vespre i passant per aquesta nova psicosi de cartes, no precisament cartes d'amistat a diferents polítics.
No saps mai si és l'obra d'un ximple, d'un que s'ha anat, o que és una cosa orquestrada. Per la primarietat de les bombes et fa pensar, tot i que la procedència, o sigui, l'objecte, el receptor fos de procedència del País Basc, et fa pensar molt bé en que és una cosa de molt casolana, que no és una cosa com preparada per una organització amb uns fins ja determinats, un programa determinat. Clar, suposo que també, si estàs en allà visquent i et va arribant ara el seguit de les cartes i després tenim avui això de Texas, que ningú sap què ha passat, si ha sigut una
fàbrica... De moment diuen que no sembla que tingui relació amb Boston.
Però clar, si la gent ha d'estar...
Malauradament hi ha la coincidència en el temps, no? Que en pocs dies passin diversos esdeveniments.
Imagino que com a habitant d'Estats Units deus estar una mica amb la pell alterada, no?
I el fet que la bomba sigui casolana, bé, pot ser que és una cosa doncs aïllada d'una persona, no sé què, però també pot ser una manera, diguem-ne, de desviar l'atenció d'una organització. O sigui que el fet de veure... Un que sap fer coses molt ben fetes també en sap fer de cutres, no? Per tant, és clar, el fet de que sigui que no sigui una cosa, doncs, de diguem-ne, d'alt nivell, no vol dir que no pugui haver-hi darrere una organització. No ho sabem, no?
Senyor Arcadi Olivera, sí, en tot cas... Sí.
No.
Endavant.
Als Estats Units hi ha una psicosi d'atemptats, jo penso que de vegades hi ha massa pels mitjans de comunicació, perquè si mirem doncs els impactes dels atemptats en molts altres llocs, si considerem què passa a Iraq, què passa a Afganistan, a Síria, veurem que això es duplica per 50 el que pot passar als Estats Units. Ara que allà són molt sensibles, arrel de l'11 de setembre i coses per l'estil, doncs, evidentment, poden estar... intranquils. De totes maneres, jo relativitzaria una mica això, perquè precisament el dilluns passat va sortir un article magnífic a La Vanguardia, almenys en a mi, dels que m'agraden, que explicava de quina manera una institució, que aparentment serveix per donar seguretat i que es diu OTAN, havia organitzat als anys 80 24 o 25 atemptats amb morts a Itàlia, culpabilitzant d'aquests atemptats els comunistes que ja pertanyien a accedir al govern en aquell moment, i que està documentat que els havia organitzat la pròpia OTAN tots. De manera, deixem la Vanguardia del dilluns passat.
Sí, un article ens pot recordar de qui era.
De Rafael Poch. Responsable
a
Berlín
de La Vanguardia.
I penso que aquestes coses també, quan parlem d'atemptat i terrorista, val la pena que la considerem. No té res a veure amb això, però...
I no vol dir que aquí hi hagi hagut, evidentment. Ara no acusarem l'OTAN d'haver fet
això. No, però vull dir que mirem les coses, realitzem les informacions.
Sí que mai sabem qui és la mà que està al darrere de tot. Però pensar, ostres, amb les psicosis que tens en aquell país quan entres, de que et miren fins i tot l'ungle del dit gros del peu, de si ara comença a passar això, o no s'haurà d'anar a viatjar als Estats Units, perquè es cansaran la vida impossible a tots.
Clar, sempre destapa la vulnerabilitat, aquest tipus de fets, la vulnerabilitat d'un país tan segur com és els Estats Units, teòricament.
Però esclar, estem parlant d'un fet que sí que és veritat, que va suposar 3 morts, no? I és veritat, és molt greu, perquè la vida és molt important, i per tant cada mort és molt greu. Però esclar, 3, en una comparació relativa de tot el que passa al món, realment no és que sigui una barbaritat.
Però molts ferits, més de 150.
Sí, d'acord, però vull dir que això hi ha països, malauradament, que això és diari, no? Però, a part d'això, també Estats Units és un territori molt i molt i molt gran. Llavors, el fet de dir no podem anar als Estats Units perquè és perillós, home, esclar...
No, perquè és perillós, no, Josep Maria. Jo el que et deia, per les mesures de seguretat que t'arriben a avorrir. O sigui, si tu entres als Estats Units...
Podem arribar a pensar que és molt difícil entrar-hi.
Sí.
No, això és cert, arribarem a marejar, és horrorós, els controls... Però em refereixo que de vegades es generalitzen les coses...
I a més, el passaport, on has estat abans?
Sí, sí.
Tinc un conegut que havia estat a Iran perquè havia anat per negocis i se li ha hagut anar cap als Estats Units sense canviar el passaport. Clar, baixet, morenet ell, doncs no vegis, 5 hores detingut a dintre l'aeroport, i demanar... Li van mirar, és que tot, i li van estar revisant tot, i el pobre només anava per negocis i l'estaven esperant. Clar, quan va tornar aquí va ser canviar-se el passaport immediatament, però dir-te que tenen unes mesures de seguretat que són agobiants i a més que et deixen sense drets.
I cada vegada estan condicionades per una cosa d'aquest tipus, no? Només per ser iranià, només per tenir un color determinat de pell.
No, aquest noi és d'aquí, eh?
Sí, no, bé.
És d'Iran i des d'enlloc.
Ara em referia de venir de l'Iran, més que ser iranià, en aquest cas.
Sí. Aquest venia, però ell era per qüestió de feina, per qüestió de negocis i per qüestió d'així. Sí, doncs està, i estava estigmatitzat, no?
Això també ho han encomanat a Israel, això mateix.
Més, Israel.
Jo anava amb una amiga que es diu Palaí, i això de Palaí, bueno, va ser horrorós, perquè, esclar, la van agafar a banda amb un despatx, un interrogatori horrorós, però el cognom, vull dir que, esclar, això és una cosa...
Que de vegades, per precaució excessiva...
Però ja veiem que si ha de passar, passa. O sigui, que deixin de fer
tant
a l'ull de poll, perquè si ha de passar, passa.
De Texas, per les poques coses que sabem,
també,
pot ser un accident industrial, per això. El que passa és que, clar, la psicosi és una mica... De moment no se sap.
Coincidència en el temps, i a més sembla ser que és de gran magnitud, això, no? Que és molt espectacular, incendis de diverses naus... Que és
hi ha edificis molt... destrossats o semidestrossats, sí.
Ja sentia aquest matí una persona que diu que ha estat una hora caminant, entremig de runes. Mm-hmm. Una hora, són molts metres o molts
si no
quilòmetres.
Si no anem donant voltes, sí, esclar. És en línia recta.
Bé, senyors, ara entrem a valorar més coses i també seguirem pendents de possibles novetats. Mentrestant, amb la Sara Cruz. Sara, bon dia, novament.
Hola, molt bon dia a tots.
Resumim l'actualitat que comentem a la tertúlia.
Doncs, com ja avançàvem, una explosió en aquesta planta de Texas podia haver fet fins a 70 morts i centenars de ferits, tot i que les xifres, doncs, com dèiem, ballen molt. Les víctimes mortals podrien arribar, com dèiem, a la setantena, segons ha informat una televisió local que cita fonts dels serveis d'emergència. De moment, però, aquesta informació, com dèiem, no està confirmada oficialment. El que sí s'ha pogut confirmar ja és que hi ha 2 morts segurs, 12 de ferits i diversos edificis en flames. D'altra banda, també els Estats Units identifiquen un sospitós de l'atemptat de Boston, tant la policia federal com la de Boston, precisament, i el fiscal general de la ciutat han desmentit que s'hagi fet la primera detenció, però en relació amb aquest doble atemptat a la Marató. La cadena CNN havia informat que una persona havia estat detinguda gràcies a 2 vídeos que haurien permès identificar-la. Segons aquesta televisió, algunes fonts indiquen que hi ha una persona identificada, però d'altres doncs encara no ho donen per fet. D'altra banda, també ha estat detingut a Mississippi el suposat autor de les cartes a Obama i també a un senador. Les autoritats de Tupelo han detingut el suposat autor de les missives amb ricina enviades al president dels Estats Units i al senador republicà Roger Wicker. La ricina, recordem, és una toxina de pols blanquinosa que, assassinada, doncs pot resultar mortal si arriba a la sang. Els sospitós que han identificat com a Kenneth Curtis viu a Mississippi, que és el mateix estat on Wicker és senador.
I ràpidament comentem, Sara, 2 fets de l'actualitat. D'una banda, el tema del dèficit, del tan comentat dèficit i la possible flexibilització i el debat sobiranista.
Doncs sí, el govern espanyol preveu que Brussel·les relaxi el límit del dèficit a l'Estat fins al 6% en les pròximes setmanes. Si això passa, l'executiu de Rajoy permetria passar del sostre del 0,7% actual a l'1,8% o l'1,9% fins i tot segons apuntant diversos diaris. Catalunya aniria de la mà amb el País Valencià, Múrcia i les Balears. Aquí a Catalunya, Mascolell considera que un dèficit del 2% seria un plantejament dins la lògica. I com dèiem, pel que fa a la consulta sobiranista, Duran sosté que parlar d'endarrerir aquesta consulta no és pas cap heretgia.
Doncs paraules de contingut religiós, les que va utilitzar ahir el senyor Duran Lleida. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9 i amb propers serveis informatius. Bon dia.
Fins ara, bon dia.
Una pausa i continuem amb la tertúlia. Avui amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. Et fan una oferta de feina. Per fi veus l'últim capítol de la sèrie de l'any. I a sobre, al Corte Inglés, t'emportes uns pantalons esport o texans d'Ústim per 29,95 euros i dos per només 55. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
El misteri de la vida, passió i mort de l'home. El nou llibre de poemes de mossèn Francesc Malgosa, editat per Claret. Teologia i bellesa units en els versos més acurats. El misteri de la vida, passió i mort de l'home. Passió, ànima i profunditat humana en les paraules de mossèn Malgosa. De venda Editorial Claret. Roger de Llúria, 5 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Reprenem la tertúlia d'actualitat que avui compartim amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga, Francina Alsina, i amb l'economista Josep Maria Noguer. Hem començat parlant d'aquests fets de Texas, aquesta explosió en una planta de fertilitzants. Les últimes dades que tenim no aporten grans novetats d'aquesta devastadora explosió, més d'un centenar de ferits i diverses víctimes mortals. Això és el que reconeixen les autoritats oficialment en aquests moments. Deia el senyor Arcadi Oliveres que podia ser un accident industrial. Pot passar, n'han passat amb aquestes xifres.
Si hi ha un incendi, després una explosió, alguna cosa d'aquesta.
I amb una nau, sí. Oi?
Clar, exacte, sí, sí.
O és un treballador empipat amb l'empresa i l'ha fet a volar. I aquí ja hi som.
Clar, també la criminalitat als Estats Units és molt variada, diguéssim, tristament molt variada, perquè de vegades d'assassinats comesos per això, per una persona que actua sola, que actua amb facultats mentals pertorbades o afectada per un conflicte de vegades, però clar, quina reacció.
Sí, el que passa que tantes vegades, no, que n'hem parlat, el fet de que hi hagi tant un accés tan fàcil a les armes, que sigui tan corrent tenir armes, tot això, és clar, sembla que facilita molt aquesta mena de reaccions.
No? I no se'n surten, mira, perquè... que intenten, i l'Obama ja s'hi intenta...
Sembla que hi ha hagut un pacte històric.
Sí, però...
Sí,
exacte.
Però hi ha hagut un pacte a nivell parlamentari aquesta mateixa setmana per començar a plantejar-se el control d'armes als Estats Units.
Però li han tombat ara aquesta darrera, la darrera opció que hi havia, no? De prohibir... Ahir sentia les notícies que hi havia hagut una pressió molt forta i que no havia prosperat la proposta d'Obama en relació precisament a una reducció de la facilitat de tenir armes, no? Exactament ara no.
Sembla
no
sé, que estiguin al seu ADN.
Però que hi havia hagut...
De pistolers, sí, sí. O de texans.
Sí.
Aquesta de l'oest.
Sí, la violència està tot arreu, no? Ho deia que és com la corda d'una determinada... de la lira, no? Que tots, que només, i que tots la tenim, que només cal posar-la en ressonància, que allò surt, no? Si a més d'aquesta possibilitat de despertar la violència t'agafa amb molta facilitat d'armes, saps? Llavors aquí la cosa, vol dir que esclar, no és que siguin diametralment diferents dels altres, però el sol fet de tenir un accés tan fàcil a l'armament, jo penso que davant d'una reacció violenta, doncs hi ha la possibilitat de reaccionar amb això, no amb l'arma.
És un cop de puny, esclar. Un tret, i clar, esclar, un cop de puny es cura,
cert,
un tret
esclar.
Ja no. Ai, senyor.
Per cert, ara anem a altres temes de l'actualitat, però, senyor Arca d'Oliveres, li corregim a l'alça la xifra d'adhesions que ha dit vostè al projecte. Sí? 12.837. En Xavi Aguilar, el nostre company tècnic, ho acaba de mirar. 12.837 adhesions. Això vol dir que ja deu començar a funcionar, això de les dades.
Total, això és des de dilluns fins ara, per tant.
Estem... M'ha fet gràcia quan ha dit que el sistema informàtic se l'havia posat en contra. Això és el que té voler anar contra el sistema, que de vegades el sistema es posa contra tu després.
També.
Que ha hagut d'estar, Josep Maria, mira que t'enyorava.
En tot cas, això de l'impacte mediàtic és important anar donant impuls. Suposo que vostès, senyor Arcadi Oliveres i també Teresa Forcades i altres col·laboradors futurs, en els propers 3 anys es plantejaran això, perquè si es deixa una mica diluït, costarà més que hi hagi.
Però no és només una qüestió de la Teresa i de mi, és de molta gent més. Doncs l'impacte no falla, no sé si ho sentirà l'altre dia, que en el que abans es deia Estudio 54, que ara es diu Artèria Paral·lel, li van fer a l'Alberto una llarga entrevista a la Teresa Forcades, que va poder esplaiar-se amb això, i a més, curiosament, això era com una obra de teatre, és a dir, el teatre s'omplia, la gent comprava les entrades, es van esgotar les entrades, es va fer una segona representació de la Teresa Forcades, no toques hores més tard, es va tornar a emplenar el teatre, i la gent deia, escolta, i això... Només ho he vist als Estats Units una vegada, que la gent pagués per anar a escoltar conferències. I, en canvi, allà, l'altre dia es va produir, és a dir, un cert impacte.
Clar, com si fos una obra de teatre, però explicant un fet real,
exacte,
no? Com és la creació
d'aquest... Albert, amb molta traça, anava fent preguntes pertinents. I...
Una pregunta, també, sobre alguns comentaris.
Però això vol dir que la gent ho està desitjant. Vull dir que es necessita o estem delerosos de sentir un missatge diferent i de gent que et doni confiança, perquè hem perdut totalment la confiança en el polític, no? En el que hi ha al capdavant.
Aquesta necessitat de regeneració, que jo crec que en aquest moment ara és imprescindible, passa que ha de veure cap on ha d'apuntar i que realment després aconsegueixi, no?, aquesta adhesió, aquesta mena de consens, perquè si les coses no poden ser una mica majoritàries, llavors arribem al gran esmicolament, no?, com passa a Itàlia, per exemple, no?, que després és molt difícil d'arribar enlloc. No?
Dels partits polítics parlamentaris, perdoni, senyor Arcadi Oliveres, els hi ha arribat algun altre input en aquesta setmana, algun comentari, alguna crítica?
Si ha arribat són els meus companys, jo no n'he tingut d'altres. La veritat és que he anat molt com una pilota i tampoc...
Ho veuen amb respecte, en qualsevol cas.
Sí, no, a veure, tots els partits, aquests amb els que tenim una certa vinculació, hem quedat que un dia hem de seure davant d'una taula i començar a parlar-ne en calma. De moment no hi ha hagut temps material de fer-ho i, per altra, els partits també tenen el seu calendari normal. És a dir que...
Llavors, quanta més adhesió tingueu, pregunto, des de la meva ignorància, quanta més adhesió tingueu, teniu més força a l'hora de negociar?
Sí, però és que passa que nosaltres... Tens raó. Però nosaltres encara no pretenem negociar amb ningú. Entenem que això és una acció que s'haurà de dur a terme, com a molt, si és que les eleccions no s'avancen, d'aquí 2 o 3 anys. El que volem ara, de moment, és constituir un coixí de recolzament. Perquè entenem que els elements que participen en el nostre projecte són de 3 tipus. Per una banda, hi ha les persones empipades amb el sistema, hi ha aquest gruix gros de moviments socials i, finalment, hi ha partits polítics que poden simpatitzar més amb la causa. Però entenem que el primer són les persones. Per això ens agrada molt la idea aquesta de les adhesions, el mapa...
Perquè són adhesions personals, no són entitats ni...
I un cop hagin rebut això, la segona etapa serà anar a visitar aquesta gent. El sistema informàtic, si és que acaba funcionant bé, ens ha de marcar un mapa català de llocs d'adhesió i allà on hi hagi un toll gruixut, a Girona, potser, per exemple, es tracta de...
Sense anar més lluny,
Sense anar més lluny. Es tracta de veure què passa i de confegir. Després, tenir paral·lelament conversa en moments socials i, en l'últim cas, començar a parlar amb els partits polítics. Evidentment, si mentrestant això ha crescut, hi haurà més força negociadora. Però, clar, el que té més ganxo des del punt de vista polític, sigui en quin partit aneu, però jo penso que el que interessa més en aquest moment és saber qui hi ha al darrere.
És que potser hauria de ser cap, no? Perquè, clar, de fet, tal com tenim la situació actual, si hi hagués un partit concret que d'alguna manera s'apropiés això d'una manera individual, o sigui, d'aquell partit, no sé si seria bona cosa, no? Perquè el gran problema precisament...
Potser frenaria
més d'un. Junts, no perdrem.
Exacte, clar. No? Aquesta és la cosa, no?
Ni tampoc que es dissolgui. Nosaltres, en què fes una candidatura d'unitat, no hi hauria prou. La gent diu, què és això, una coalició que dissoldrà el partit? I dic, no, mira, Convergència és un partit, Unió és altre, i no se'n dissol pas que els dos com a partit, i van en coalició. Sí.
Un últim apunt, senyor Oliveres. Des de l'òptica particularment cristiana, nosaltres hem rebut opinions favorables de molta gent, de l'Església, d'entitats, per exemple, el tema de la democràcia participativa, de l'habitatge digne per a tothom, que ho preguntin a la diòcesi de Lleida, per exemple, que està fent una gran obra, o els drets de la ciutadania, o els mitjans de comunicació públics sota control democràtic. Però hi ha una frase que alguns sí que m'han dit que els sembla ambigua, com és la del dret al propi cos. Què volen dir vostès amb això?
Això els haurien de preguntar, sobretot, perdoneu, a les dones.
Perquè és el que s'utilitza per defensar l'avortament.
Exacte.
I vostès no el defensen.
Nosaltres, més aviat, el que entenem aquí és un tracte de privilegi a la dona, que se sent permanentment discriminada en el món laboral, en el món polític...
Clar, aquí, per tant, entraria tot, l'assetjament,
potser
la violència...
Potser haurien de servir unes paraules un pèl diferents, però, en fi, sempre quan feu els documents, al final surten com volen. Jo sempre que he reflectit aquest punt del document he fet referència a la dignitat de la dona i a la seva necessitat que tingui una categoria social que, malgrat que la llei li dona equivalència amb la de l'home, a la pràctica no és.
I, per tant, i curiosament no surt la paraula dona en aquest punt 6, diu dret al propi cos i no a la violència de gènere.
Bé, tots aquests punts, com ja dèieu molt bé i el mateix Ignasi reflectia, els hem de desenvolupar amb més calma. Això només era com un flash de mira, anem per aquí.
Una pluja d'idees gairebé.
Hi ha moltes coses i jo tampoc estaria 100% potser d'acord amb totes les paraules que surten aquí, perquè s'han d'anar perfeccionant. Però tinc la impressió que com a primera idea és vàlida, i ara de cara a l'estiu, que és un moment de calma i de reflexió, segurament això que ara són dos fulls pot acabar convertit en un opuscle de 25 o 30 pàgines que expliqui en detall cada un d'aquests punts que volen dir.
Aquesta és la part certament important, no? Esclar, suposo que el moment d'impacte és a través d'uns missatges molt curts i, per tant, que ja donin aquest primer toc, no? Ara després, és clar, quan s'aprofundeix és quan es veu el verdader contingut.
Ah, aquí està. Però esclar, hem de fer, un cop tinguem hi ha els inputs de la gent que es va adherint, perquè ara no hi ha adhesions. Hi ha adhesions i comentaris.
Cert.
I, per tant, aquests comentaris, escolta, això no ens agrada, això ens agrada més, llavors això pots anar a perfeccionar el discurs.
Doncs bé, fet aquest incís més llarg del previst, comentem el tema del dèficit, d'altra banda, senyors, perquè Cristóbal Montoro podria flexibilitzar-lo. Sí, i segur que als oients també els agradaria.
L'economista ens parla del dèficit. Dos economistes,
sí, esclar, però aquí estem amb un alumne i un professor, per tant, escolteu.
De pressupostos en saps més tu que jo, eh?
Però si canvia el 2%, això del dèficit que ara és del 0,7, podem fer uns pressupostos sense retallades? Aquesta és la pregunta del milió.
No.
No. Ah, bona resposta.
Però menys, és retallar
per
menys.
No, la qüestió és que, a veure, si et permeten una mica més de dèficit, vol dir que per aconseguir unes determinades despeses no necessites tants ingressos o bé no has de retallar tant les despeses. Però això no vol dir que estigui tot resolt, perquè...
Generes dèficit pel futur.
No, clar. No, a part d'això. Però a part d'això, el fet de passar-te el dèficit de mig punt a gairebé dos punts, l'única cosa que vol dir és que no hauràs d'apretar tant amb l'increment d'ingressos i no hauràs d'apretar tant amb la reducció de despeses, però s'haurà de seguir fent. I ja veurem si s'arribaran a aquests nivells que es demanen amb gairebé el 2% de dèficit, perquè, esclar, és molt difícil aconseguir aquesta variació radical tan important, no? I a més és molt perillós, perquè el fet d'anar reduint despeses i reduint, esclar, a veure, si reduir despesa volgués dir deixar de fer unes coses per tal de disposar d'uns recursos que permetés fer-ne unes altres, aleshores sí que podria començar a ser la manera d'impulsar un canvi. Però quan reduir simplement vol dir no fer i prou, esclar, a través de reduir, no sé com aconseguirem fer créixer, no sé com aconseguirem començar a incidir en les horroroses taxes d'atur. Aquí és on hi ha el gran problema. Però, esclar, mentre es fixen aquests nivells de contenció, no hi ha més. Si hi ha treballs a pagar les nòmines cada mes, hi ha treballs... I llavors, esclar, què s'ha de fer? No? Doncs, esclar, reduir, però esclar, què poden reduir més? El capítol 1, poden reduir més el pagament de funcionaris, de... Esclar, tot això arriba un moment que es fa inviable, no? I per tant la situació és crítica.
A més, en un mes d'abril molt difícil, perquè ja ho heu comentat altres vegades, amb venciments de deutes diversos que poden deixar la situació molt crítica. Senyor Oliveres.
No, dues coses. Una, quan jo estudiava a la facultat encara estava de moda parlar d'un senyor que es deia Keynes, que havia sigut l'economista més important, diria jo, del segle XX.
El keynesianisme, el
que,
no?
I que ens deien els professors de macroeconomia que en circumstàncies difícils de crisi un bon dèficit és molt convenient.
És clar.
Perquè el bon dèficit permet que l'Estat faci inversió, que impulsi l'economia, que generi ocupació. Ara, en canvi, el keynesianisme no s'ha aplicat i en moments de dificultat, més que dèficit, hi ha hagut retallades, que és una cosa diferent. Però, per altra banda, jo em pregunto, i potser Josep Maria ho serà, per què, si ara a nivell estatal se'ls deixa aquesta flexibilitat del 4,5, que fins i tot Montoro diu que pot arribar al 6%, a Catalunya només se li deixa l'1,8, no hauria de ser el mateix les autonomies que el govern central?
Això sembla, el que passa que acusen a les autonomies, els més autònomes i l'administració local de ser els que han generat el gruix fort del dèficit. I aleshores és on demanen més contenció per equilibrar. Això s'hauria de veure en els grans números si és veritat o no, però com que mai tens tota la informació no ho arribes a saber. I llavors veuen que la paella pel mànec la té l'estat central, ells són els que fixen. Diu, per tal que l'estat aconsegueixi un 6, cal que les comunitats no es passin del 2, no? I clar, no ho saps.
O es podria admetre un desequilibri per fer una mitjana, però no, en cas lògic, Catalunya no hauria de ser la...
Una lògica podria ser la que diu l'Arcadi, escolta, si és el 4, doncs és el 4 per tothom, si és el 6 per tothom. Si tothom manté el 6, la mitjana serà el 6. No, esclar, és això és... sembla que és així. Però esclar, sabem que les mitjanes també es poden aconseguir doncs amb un 100 i un 1. Ja hi arribarem al 50, vull dir, esclar, sí, això...
Sí, una observació interessant que de vegades no surt gaire als mitjans.
No, i més tenint en compte que avui per avui més del 50% del diner públic està en mans de l'Estat. I les autonomies i els ajuntaments deuen llindar, no sé, el 48 o el 49%, una cosa per l'estil. Per tant, vol dir que el màxim responsable del dèficit continua sent l'Estat.
El perill és que aquí darrere hi hagi un esperit centralitzador i una poca estima cap a el que és la verdadera autonomia, no?
Això és clar. Això
seria el perill. No sé, jo no m'atreveixo a
afirmar. Hi ha alguns corrents que ho diuen. Però, les autonomies gasten molt i és una possibilitat, ens les hem de replantejar.
Llavors, carregar una mica els neulers...
Però, en canvi, el govern central no gasta.
No, clar.
Dèiem allò que no han retallat ni un sol funcionari. O sigui, s'han fet les transferències a les autonomies, s'ha creat nous funcionaris per poder gestionar aquesta transferència, però, en canvi, els que estaven segueixen. Llavors, què deuen fer? Tocar-se el nas? Com el cònsul de Boston, no? Que és l'hora de plegar i me'n vaig a casa.
És difícil també, senyora Alsina, simplificar-ho tot això, perquè suposo que no és igual a tot arreu.
No, però, no, però el gruix... Ja. Sí, o sigui, però fet... la plantilla de funcionariat no l'han abaixada.
Amb una part sí els van transferir, però sí que és veritat que hi ha competències que han quedat buides del tot i que continua havent-hi gruix de funcionaris en aquests departaments ministerials, no? Llavors crida una mica l'atenció, no? Deu ser per gestionar el no-res, no?
S'han creat gaire milers de llocs de Mossos d'Esquadra per no baixar ni la policia ni la Guàrdia Civil, yeah, per exemple. Sense anar més lluny.
Sí.
Són coses que sorprenen. Passat tot això, tornem a ser, caldria tenir totes les dades a davant, i com que mai les ofereixen totes, sempre has de parlar una mica per intuïcions, per sospites...
Però per què no te les ofereixen totes? Pregunta tu també.
Per no saturar-te.
Ho deixarem aquí amb l'interrogant sobre el funcionariat i també sobre el debat sobiranista que tan desgastat, podem dir, ja que està. Creuen que hi ha diferències fortes en el si de Convergència i Unió? Això pot anar malament?
És que sempre hi ha hagut. Sí, sí. O sigui, no és que n'hi hagin ara de cop i volta. Sabem com han pensat sempre Unió. T'ho poden maquillar una mica, però a la que es descuiden, se'ls hi veu el llautó. Sí, sí.
La situació no deu ser gaire senzilla. També estem parlant d'una coalició on hi ha molta diversitat i mantenir la diversitat no sempre deu ser fàcil. Llavors es deu anar contentant.
I diversitat de votants.
Esclar.
Doncs bé, si Arcadi Oliveres encara volia...
No, això les diferències entre Convergència i Unió en aquest tema, perquè amb altres també hi podria haver d'altres.
Gràcies, senyors Arcadi Oliveres, Francina Alsina i Josep Maria Noguer, que vagi molt bé. Fins un altre bon dia.
Adéu-siau.
Passa un minut ja de les 9, ara l'última hora informativa, els titulars amb el Gerard Carrión. Després tindrem més temes en la segona hora del primer Cafè de Ràdio Estel amb el Plusvàlua, espai sobre consum, amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Tindrem Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló. Això i més fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem les notícies més destacades dels últims minuts. Una devastadora explosió en una planta de fertilitzants prop de la localitat de Waco, Texas, ha tornat a crear el pànic als Estats Units. La deflagració ha provocat diverses víctimes mortals i un centenar de ferits del municipi de West, segons el portaveu de Seguretat Pública de Texas, que encara no ha volgut confirmar el nombre total de morts. Els investigadors de la doble explosió de dilluns a Boston han identificat i interrogat un sospitós. Es tracta d'una persona de pell negra que les càmeres d'un establiment mostren com diposita una bossa a terra a prop del lloc on poca estona després va esclatar el segon artefacte. L'FBI ha demanat a la població que col·labori amb tota la informació que pugui aportar respecte als fets de dilluns. Encara en clau internacional, les autoritats de Tupelo, a Mississippi, han detingut el suposat responsable de les cartes amb ricinina enviades al president dels Estats Units, Barack Obama, i també al senador republicà, Roger Wicker. La ricinina és una toxina de pols blanquinosa que s'inhala i resulta mortal si arriba a la sang. Montoro podria flexibilitzar el límit de dèficit fins a l'1,9%. El govern espanyol preveu que Brussel·les relaxi el límit de dèficit per l'Estat fins al 6% en les properes setmanes. Si això passa, l'executiu de Rajoy permetria passar del sostre del 0,7% actual a l'1,8% o fins i tot a l'1,9%, segons apunten diversos diaris. Catalunya aniria de la mà amb el País Valencià, Múrcia i també les Balears. El conseller Mas-Colell considera que un dèficit del 2% seria un plantejament lògic.
Ràdio Estel.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El proper 20 d'abril, les quatre estacions de Vivaldi sonaran a la Basílica de Santa Maria del Mar amb el solista txec Ivan Zenati i l'orquestra de cambra Leo Zanasek. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Venda d'entrades a Ticketmaster i El Corte Inglés. Més informació al 93 317 02 90. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Les 9 i 6 minuts, plusvàlua del Primer Cafè. Amb aquesta sintonia comencem l'espai que compartim amb tots vosaltres, amics oients, i que intenta fer servei sobre consum amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Si us recordeu, dijous passat parlàvem de les participacions preferents. Recordàvem què són aquests productes financers i quina és la situació actual, així com les actuacions de l'Agència Catalana del Consum al servei dels ciutadans. Tot el que és el panorama informatiu ha fet que precisament en els últims dies hagi estat notícia important, la de les preferents amb noms d'entitats com Catalunya Caixa o Caixa Laietana integrada en el grup Bankia. De tot això tornem a parlar avui perquè ens ha semblat que el tema és molt important i hi ha molts punts més per aclarir i per explicar. Carla Gràcia, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Carla Gràcia és la directora del programa Plusvàlua, que avui a les 8 del vespre torna a l'antena de Ràdio
Estel. Com cada dijous.
I comptem amb la presència dia per parlar novament d'aquests productes financers d'Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Conesa, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, del que vam dir l'altre dia, podem recapitular una mica. Recordem que són aquells híbrids que estan a cavall entre les accions...
Aquells que no són ni car ni peix.
Això mateix.
Que semblen una cosa i en són una altra.
No són ni estalvis dels quals podem disposar,
no,
ni tampoc...
Ni són accions que, per tant, amb una bona gestió de l'entitat, podríem treure'n uns rendiments cada vegada més i que més a més estan a borsa, cotitzen i podrien pujar i podríem treure un rendiment d'aquests estalvis important.
A més, les accions ens fan propietaris d'alguna manera de l'entitat.
Sí. I tenim veu i vot, tenim uns drets polítics amb l'entitat. Les preferents no, són perpètues, rebem uns interessos i prou, i que a més condicionats a que hi hagi beneficis, perquè si l'entitat no té beneficis, nosaltres no cobrem interessos. I si l'entitat se'n va enlaire, vull dir, ho perdem tot. I si volem tenir liquiditat, que és molt difícil, perquè només es poden canviar quan són perpètues, si el Banc d'Espanya ho autoritza a petició de l'entitat, llavors s'han de vendre per un circuit secundari, perquè no és borsa, amb la qual la liquiditat no és immediata, i a la part, segons l'oferta o la demanda del mercat, podem perdre molts diners.
Aquest producte de les preferents posa una mica en dubte el fet que els bancs no sabessin, o les caixes, no sabessin el que es feien en el moment de posar-les en marxa, en el sentit de les dificultats econòmiques que tenien i que es veien a venir.
Bé, que sabien el que feien, segur, perquè lògicament un producte, sabien perfectament que era un producte de risc. Però pensem que com qualsevol producte de risc, un banc el pot estudiar, el pot oferir, i és precisament la competència i la responsabilitat del Comissió Nacional del Mercat de Valors qui ha d'autoritzar aquell producte, i no sols autoritzar el producte, sinó la forma de comercialització, a qui va destinat, o també doncs quina publicitat se'n fa, uns fulletons doncs, que la Comissió Nacional del Mercat de Valors aprova. El tema està en l'explicació. En el moment que aquell producte està al mercat, a qui es dirigeix, com es llegeix, com s'explica el risc que té. Un dels exemples és que nosaltres ens hem trobat amb molts contractes que automàticament doncs, aquests contractes doncs, no són vàlids. Per què? Perquè estan posant que estan venent un producte conservador i això consta en el contracte. Per tant, si enganyaven que era un producte conservador, estaven no complint amb el que era el producte i amb el que estaven autoritzats. I això hauria d'haver controlat la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
És ben bé que es buscaven totes les, podríem dir, tots els trucs per arribar a capitalitzar els bancs que en un moment en què tenien molta necessitat de diners.
Bé, jo crec que quan comença el tema doncs, va una mica per un altre cantó. Pensem que aquesta necessitat, que era perentòria els últims anys, fins al pràcticament el 2011, quan va esclatar tot el tema, té dues fases. La primera és la fase en què a partir del 2003 el Banc d'Espanya autoritza a tots els bancs a emetre preferents amb càrrec als seus fons propis. Aquí és una forma d'obtenir diner per una raó. Pensem que durant tots aquells anys, perquè el 2003 els interessos estaven molt baixos, per tant, els bancs, per la via hipoteques o préstecs, vull dir, rebia pocs diners, per tant, va buscar altres vies. I, cuidado, i buscar una altra via fins aquí és molt legítim que una entitat vulgui fer i vulgui oferir productes, però els ha d'explicar bé, no ha d'enganyar la gent i, per tant, aquests productes els ha de comercialitzar en aquell col·lectiu, en aquell sector que és un sector inversor. No pot fer-ho amb un sector minorista, estalviador, que el que fa és enganyar-lo.
Avui, com cada dijous a aquesta hora, en l'Espai Plus Valor del Primer Cafè, podeu intervenir, amics oients, podeu dir la vostra, especialment si heu estat afectats o si coneixeu familiars o amics afectats pel tema de les preferents. Ens podeu trucar al 93 409 2772, 93 409 2772. També comentàvem l'altre dia el que s'està fent des de l'Agència Catalana del Consum i concretament des de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, amb alguns laudes ja finalitzats, altres en procés.
Sí, vull dir, clar, tot això és dinàmic i cada dia evoluciona. Pensem que en aquests moments nosaltres hem rebut ja doncs unes 11.000 reclamacions. D'aquestes 11.000 reclamacions, unes quasi 8.000 estan acceptades per Catalunya Caixa. I d'aquestes 8.000, doncs, més de la meitat s'estan doncs, elaborant els laudes, més de 4.000, i ja se n'han doncs, notificat uns 1.500. Això representa que hi ha aproximadament unes 1.500 persones contractants, més que persones contractants, perquè un contracte de preferents pot ser amb diversos titulars. Doncs, diversos contractes que estan obligats, Catalunya Caixa, a tornar en aquests moments per sobre dels 26 milions d'euros.
Això dona una mica d'aire
que tornen
fresc
en aquestes famílies que verdaderament els necessiten, que són estalviadors, que l'havien ja posat tot el que és el seu estalvi o que tenien aquell raconet per si passava alguna cosa i que estaven, doncs, a la vora de perdre-ho tot.
També podem tranquil·litzar aquells oients que hagin presentat reclamació fa un mes i mig, dos mesos i mig. L'altre dia ens trucava precisament una oient que ens comentava això, que el gener havia presentat la reclamació, que què passava i d'alguna manera pot ser...
Bé,
que...
sí, perquè aquí hi ha dues línies. O sigui, nosaltres precisament tenim encara de l'ordre de 2.200 reclamacions fetes a Catalunya Caixa que encara no tenim contesta. Algunes d'elles són del mes de gener. O sigui, nosaltres ens agradaria poder haver resolt ja principalment tot el més antic. Passa que, degut doncs, en els perfils i seguint doncs, les directrius que té Catalunya Caixa per part del FROP i per part doncs, de Brussel·les, prioritza totes aquelles reclamacions que s'ajusten el més en el perfil, que fa referència doncs, a aquelles que són persones grans, estalviadores o persones inclús joves, però que hi ha hagut clarament aquest engany a l'hora de comercialitzar-li el producte. I també per l'altre cantó doncs, hi ha aspectes que aquests sí que indefectiblement van endavant, que són tots aquells on no hi ha documentació. Pensem, per exemple, que hi ha doncs, contractes on el contracte no hi és, no està signat, o vendes fetes a partir del 2000, de l'1 de gener del 2008, que per la directiva MIFID a les persones contractants els havien de fer un test de conveniència o d'inutilitat, que aquest test no hi és, o que a la millor són tres titulars i només l'han fet amb un. Per tant, aquests contractes són nuls de predret. I amb altres, doncs, amb aquests que hi ha un vici de consentiment. Per tant, tots aquests són els que s'estan prioritzant. Aleshores, per exemple, doncs, hi ha altres persones i aquí anem esperant que a la millor considera de moment l'entitat en funció de les directives que té, doncs que hauran d'esperar i que no es vol precipitar. Per un error important i que tenim doncs, ja establert en Catalunya Caixa, el que no accepta són aquells que podrien posar doncs, amb un interrogant en el propi doncs, àrbitre a l'hora d'emetre el laude. Precisament per una raó, perquè si nosaltres agafem un perfil, i exagerarem una mica, però és un perfil d'una persona que pot ser doncs, un llicenciat universitari amb una formació àmplia i a vegades formació també doncs, en temes financers, com pot ser economistes, però inclús persones que podien haver entès el que se'ls hi venia. I que, per tant, ells legítimament poden dir que els han enganyat, però és una qüestió que es tracta d'un despatx on hi ha dues persones i és la paraula d'un i la paraula de l'altre. Si aquestes persones, doncs, els acceptés Catalunya Caixa, probablement posarien en un conflicte a l'àrbitre, que si l'àrbitre fallava a favor de l'entitat perquè no es demostrava clarament que aquesta persona podia haver estat enganyada, perquè podia ser inclús un inversor que fes múltiples inversions, automàticament se li tancava la via judicial. D'aquesta forma, totes aquelles persones que de moment no ho tenen encara acceptat, tenen la possibilitat de que s'accepti, perquè, com hem dit sempre, l'arbitratge és voluntari, però que si no s'acceptés, si no tenen oberta la via judicial a on poden recórrer sempre. Vull dir, el que procurem és que tothom tingui possibilitats de recuperar, ja sigui via arbitral o via judicial, els diners.
Moltes de les queixes, ja no només dels afectats, sinó dels ciutadans en general, venen donades pel fet que s'ha pogut abusar, especialment de la gent gran. I és que, segons dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, 8 de cada 10 afectats per les preferents tenen més de 65 anys. Això ha pogut existir? Ja ha
bé, hagut... aquesta dada, jo no la podria...
Ni confirmar ni desmentir.
No ho sé.
Si és, és la que és, vaja.
I no ho sé per una raó, perquè, esclar, vull dir, això hauríem de fer estadísticament, tenir totes les persones que han comprat preferents i fer, llavors, el còmpute de les edats en què han sigut els contractants. El que sí que és cert és que potser es basen també en què prioritzen la Catalunya Caixa, i també es feia Caixa, Nova Caixa Galícia, totes aquelles persones de més edat.
Persones jubilades,
persones doncs, que era un ajut per la seva doncs, pensió o inclús pel seu treball, però que normalment moltes d'aquestes persones, el 80, el 90 o inclús el 100% dels seus estalvis, estava invertit en preferents. I moltes d'elles vendes fetes a partir doncs, del 2008 amb MIFID i algunes d'elles doncs, fins a finals del 2011 encara se'ls hi venia.
Per tant, queda dit, i tornem a recordar el telèfon perquè participeu, amics oients, com hem dit abans, el 93-409-2772, 93-409-2772, sempre oberts a escoltar els vostres comentaris. Ens interessarà saber, encara que no tingueu queixa, però sí que ens pugueu explicar algun cas relacionat amb les preferents, escoltar-lo i compartir-lo aquí entre tots.
Anem a ajudar una mica els oients que potser es trobin en aquesta situació. Quins són els passos que han de donar a l'hora de posar una reclamació? Tenim primer el tema de saber quins són els casos en què Catalunya Caixa ens ha d'admetre una reclamació o un arbitratge de consum.
Bé, ja hem dit abans que és voluntari i no es tracta de qui hi ha o qui no hi ha. Es tracta de que tothom pot demanar un arbitratge. El que passa és que ells aplicaran unes prioritats.
Ho han d'acceptar o no?
I ho han d'acceptar. Aleshores, pensem que aquí hi ha dos aspectes. Totes aquelles persones, i això ho venim dient, perquè amb Catalunya Caixa nosaltres vam començar i vam ja doncs, comunicar a totes les oficines municipals d'informació al consumidor, les oficines comarcals d'informació al consumidor, en els síndics, també a través de la web, a través dels diferents mitjans, que a partir del mes de novembre vam començar ja amb el tema de preferència. El mes de desembre vam començar ja els arbitratges. Per tant, totes aquelles persones que siguin doncs, preferentistes de Catalunya Caixa, teòricament, han d'haver reclamat. I precisament una de les coses que dèiem, hi ha les dues vies. Una, anar directament a l'entitat, i l'altra és a través de qualsevol organisme de consum. I a partir d'aquí, primera, presentant tota la documentació, contractes, o si no hi ha contracte, si és després de l'1 de gener del 2008, els tests MIFI, tot el que fa referència i informació que tinguin, presentar-ho amb la reclamació i la sol·licitud d'arbitratge.
Reclamacions les ha de portar el titular?
Sí, les ha de fer el titular o una persona que els representi en poders, perquè serà la persona que després ha de signar el conveni. Si van directament a l'entitat i l'entitat ho accepta, signaran el conveni ja directament a l'entitat i ens serà enviat a l'Agència Catalana de Consum. Si ho han fet a través de l'Agència Catalana de Consum o qualsevol organisme, si és acceptada, la mateixa entitat ens ho comunicarà a nosaltres i ho comunicarà amb ells per signar aquest conveni. I llavors fer ja tot el recorregut de la citació, per les vistes, l'arbitratge i posteriorment el laude. Per tant, Catalunya Caixa crec que està ben enfocat. Fa molts mesos que s'està fent, estan sortint doncs, molts laudes. Hem tingut problemes, en aquests moments estem emetent laudes, que fora de que en pugui quedar algun, perquè a vegades doncs, algun pot quedar doncs allò que queda en un raconet i que no saps el per què del mes de gener, tot el que estem fent ja és a partir de febrer, estem intentant ja acabar febrer, març, perquè entrem doncs ja al mes de maig, en finals de març, primers d'abril, és el que estem intentant fer i treballar. Però, a part de tot això, això està enfocat, però queda el sector Bankia. Bankia és un sector que ahir van dir que es... Perdó.
Que es comprometien a...
aquelles coses del directe.
No es preocupi.
Doncs que es constituïa la comissió, doncs, que ha de ser la de seguiment i per marcar les vies. Comissió que, segons el decret, doncs hi participarien, es convidaria doncs, a les autonomies que tenien experiència, però que fins avui a nosaltres no ens ha convidat ningú, no ens ha convocat ningú i, per tant, no sabem exactament què passarà. Hi ha moltes coses dintre d'aquell decret. El més positiu és el que va dir el ministre la setmana passada en el Congrés dels Diputats, de que tots els preferentistes de Bankia, Caixa Laietana, que se'ls havia fet el bescanvi de les preferents per accions, entrarien a l'arbitratge, cosa que fins aquell moment doncs, no era així. Per tant, això és una gran notícia perquè se'ls obre la porta a poder-hi entrar. Però tot això s'ha de materialitzar. I de moment
no es encara, pot quedar en paraules.
Encara no s'ha materialitzat. Hi ha hagut, tant pels de Catalunya Caixa com pels de Bankia, en aquell Real Decret, unes quitances. Les quitances, això serà aquells que no optin o que no puguin optar o que no se'ls accepti el tema de l'arbitratge de consum. Però tots aquells que estan dins de la via arbitral, aquests no tenen cap quitança, sinó que serà el laude que resolgui l'àrbitre corresponent. Ja dic, fins avui, el 100% dels laudes que ha emès la Junta Arbitral de Catalunya són favorables als reclamants, que recuperen el 100% del seu nominal i que això ha representat ja més de 26 milions d'euros. Per tant, el tema està de que hem de continuar lluitant, continuarem treballant. Nosaltres tenim tota la documentació que hem requerit doncs, a Bankia, tota la que ens ha enviat, perquè no ens ha enviat tota la que hem demanat encara, per tenir-ho a punt per si hem d'actuar per alguna altra via.
Ja sabeu, amics oients, que encara tenim uns minuts perquè participeu, si voleu, trucant-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Molt important el que avui ens està explicant Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Potser un últim punt que tractaríem avui, senyor Conesa, és el que cal recomanar en cas de reclamacions contra altres entitats financeres, que no siguin Catalunya Caixa o Bankia, pel mateix tema de les participacions preferents.
Bé, les altres entitats financeres, que són entitats no intervingudes i que, per tant, han donat solucions als seus preferentistes, que no vol dir que tots els hagin quedat satisfets. Sapiguem que si hi ha qualsevol persona que té un problema amb qualsevol d'aquestes entitats pot presentar la reclamació també a l'Agència Catalana de Consum i procurarem resoldre-ho, ja sigui per la via de mediació o per la via d'arbitratge, i si no s'ha resolt i és un cas, doncs clar, de que aquella persona ha sigut doncs, enganyada i s'han vulnerat el que és els seus drets com a consumidor, que s'ha trencat aquesta relació de consum, actuarem d'ofici doncs per restablir la situació i en bé de l'interès general.
Recordem, perquè alguns oients ens han trucat per demanar on es podien adreçar, que totes les persones que estiguin en aquesta situació i vulguin posar una reclamació o vulguin informar-se, poden trucar al 012 o bé posar-se a través d'internet en contacte amb l'Agència Catalana de Consum a www.consum.cat.
O a qualsevol organisme de consum, com pot ser una oficina municipal d'informació al consumidor o una oficina comarcal d'informació al consumidor. O també poden anar a les associacions de consumidors, que també els informaran.
Doncs hi ha molts canals possibles, recordem sobretot el 012 via telefònica o la web www.consum.cat. Moltes gràcies, senyor Alfons Conesa, un dijous més. Sembla que tenim una última trucada encara, que si vol entrar doncs li permetrem entrar abans d'acomiadar-nos. És Maria Eulàlia des de Terrassa. Hola, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns.
Miri, jo voldria preguntar al senyor Conesa que ara ha explicat que amb altres entitats ens han ofert un intercanvi de productes, si el meu producte, on hauria d'anar per preguntar si el que m'han ofert a l'altre banc, doncs està bé o bé hauria de fer una reclamació, perquè no ho sé exactament tampoc. Les condicions també no són gaire favorables, però em va semblar més fàcil acceptar-les que no pas deixar-les penjades. Si doncs poguessin donar alguna adreça on em pogués dirigir, si us plau.
Doncs moltes gràcies, senyora Maria Eulàlia. Des de Terrassa ens pot escoltar a través de la ràdio i podrà prendre nota tranquil·lament de les dades doncs que li donarem. Bon dia.
Molt bé, bon dia, moltes gràcies.
Adéu-siau. Senyor Alfons Conesa.
Maria Eulàlia, molt bon dia. Jo crec que el primer que li recomanaria és que, abans de fer la reclamació, vostè es dirigeixi a l'Agència Catalana de Consum. Ho pot fer-ho via doncs, correu electrònic, consum.cat, pot fer-ho també via doncs, presencial, i encara que potser sigui una miqueta farragós el fet de traslladar-se a Barcelona, però jo crec que via presencial i amb la documentació que vostè té, tant de lo que tenia abans com de les ofertes, vagi demà ni hora i allà l'atendrem. Amb tot i per tot, i li explicarem i li aconsellarem quin és el millor camí. Si vostè, doncs, lògicament, no està contenta i, per tant, amb la documentació nosaltres veiem que hi ha indicis de que se li han vulnerat els seus drets, per descomptat que doncs, li aconsellarem que faci la reclamació. Però si és un tema doncs, que està clar que l'oferta, doncs, i vostè podrà decidir quina és la solució que vol adoptar.
A la web consum.cat hi ha dades sobre les adreces de correu electrònic on ens podem adreçar, perquè això és el que
sí,
comentava.
Sí, sí, però vull dir, i per presencial, al carrer Pamplona, 113, a Barcelona.
Al districte de Poble Nou, al carrer Pamplona, allà es pot anar, quan diu vostè demana hora, es pot demanar via telefònica.
Via telefònica, i tant.
Trucant al 012, es demana hora, i s'hi va després. Moltes gràcies per aquesta última informació i per tot el servei d'avui. Senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, bon dia, fins dijous.
Molt bon dia, fins dijous, si Déu vol.
I gràcies, Carla, a tu, com sempre, per la teva participació. Comentem els continguts del programa Plusvàlua d'avui a les 8 del vespre.
Sí, avui parlarem d'un tema que, si bé no és d'urgent actualitat, sí que és important, com són les herències i els testaments a Catalunya, tot el tema dels impostos, del traspàs en herències, etc. Ho comentarem amb Montserrat Pinyol, advocada.
Molt bé. I per cert, abans d'acabar, Carla, tu com a escriptora, em sembla que ens pots presentar una novetat el dia de Sant Jordi. T'esperem, eh?
El dia de Sant Jordi vindré. Això de la novetat ho haurem de... Potser serà molt novetat, perquè encara s'està just polint. Sereu els primers en saber-ho.
Una nova novel·la, en aquest cas.
Una nova novel·la.
Doncs moltes exacte. Gràcies, Carla, Gràcia, i t'esperem el dia de Sant Jordi. Durant tota la programació estarem al claustre de la Catedral de Barcelona. Ho estem explicant aquests dies, des de les 8, el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, amb un espai al migdia i un altre a la tarda, tota la programació des d'allà.
Doncs em farà molta il·lusió acompanyar-vos.
Nosaltres també. Gràcies, bon dia. Bon adéu-siau.
Plusvàlua del Primer Cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup de veneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 2770. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen les millors ofertes.
Per això, ara tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
En alimentació, productes frescos, drogueria i neteja, centenars de productes amb un 20% de bonificació addicional.
Que podràs bescanviar de l'1 al 15 de maig a Hipercor.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 2 minuts i mig de 2:15 del matí. Us oferim una nova promoció avui per a la Passió d'Esparreguera. Són dues entrades, perdó, una entrada doble, vaja, un pack per veure la Passió d'Esparreguera, dues persones, per diumenge de la setmana vinent, que és el dia 28 d'abril, per diumenge de la setmana vinent, que serà la penúltima representació de la Passió d'Esparreguera. Tenim una entrada doble amb un menú per un restaurant d'Esparreguera per a dues persones. Ja sabeu que la Passió d'Esparreguera és matí i tarda i, per tant, també incloem en aquesta promoció de la Passió d'Esparreguera el fet d'anar a dinar entre la sessió matinal i la de la tarda. Si voleu aquesta entrada doble, l'únic que heu de fer és trucar-nos a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772, i entrareu en el sorteig d'aquesta entrada doble. Recordeu, per al diumenge de la setmana vinent, dia 28, la Passió d'Esparreguera, matí i tarda, incloent-hi un menú en un restaurant de la ciutat. I també us destaquem avui i us tornem a recordar que Ràdio Estel té en marxa una altra promoció, que és per entrades dobles, en aquest cas, de les 4 estacions de Vivaldi, un concert que tindrà lloc aquest dissabte a 9:45 de la nit a la Basílica de Santa Maria del Mar. Són 12 les entrades dobles que oferim per a les 4 estacions de Vivaldi, que serà, com dèiem, dissabte a 9:45 de la nit, i els qui vulgueu una d'aquestes entrades dobles per entrar en el sorteig de demà, l'únic que heu de fer és entrar en el web www.radioestel.cat i posar-nos les vostres dades. És un grup musical clàssic que intervé, concretament l'orquestra de cambra Leos Janacek, que està de gira per Catalunya, amb Ivan Zenati al violí. Aquest dissabte a 9:45 de la nit, a la Basílica de Santa Maria del Mar, en aquest concert benèfic per les campanes de la Basílica. Radioestel.cat, ompliu les nostres dades i entrareu en els sorteig que farem demà per dissabte a 9:45 de la nit, el que és les 4 estacions de Vivaldi.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. Et trobes millor que mai a la classe de spinning. Et relaxes durant tota la tarda a l'espa. I a sobre el Corte Inglés aconsegueixes tot un 30% de descompte en una gran selecció de marques de llenceria i cotilleria. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, edició especial de Sant Jordi. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
El dissabte 20 d'abril, a les 9 de la nit, al Teatre Municipal de Girona, un esperat concert. Marina Rossell canta Mustaki. Amb l'estrena de noves adaptacions de Mustaki, aquest cop triades per ell mateix, i l'homenatge especial a Salvador Espriu. Marina Rossell, el dissabte dia 20 a les 9 de la nit al Teatre Municipal de Girona. Que no t'ho expliquin.
Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, patrons de Catalunya, Productes Loca i Codi obsequien a tots els oients del Tot Sardana amb 2 lots de 15 quilos cadascun de productes de la neteja. Només heu d'endevinar la pregunta següent.
Quina és la capital de la Sardana 2013?
O bé,
on se celebrarà la final de la 24a edició de la Sardana de l'any?
Truqueu al 93 409 2777 o envieu-nos un correu electrònic a totsardana@gmail.com. Teniu temps fins al dilluns 22 d'abril. El Tot Sardana sempre difonent la dansa nacional de Catalunya. El primer cafè de Ràdio Estel.
una finestra oberta.
Dos quarts i mig de deu, comencem Nutrició i Salut, la secció que us oferim cada dijous a aquesta hora en l'últim tram del primer cafè de Ràdio Estel, en els últims minuts del primer cafè de Ràdio Estel. Comptem amb la presència per parlar d'alimentació, nutrició i salut de Maria Josep Rosselló, que és professora i experta en nutrició i dietètica. Maria Josep Rosselló, bon dia, benvinguda. Hola, Maria Josep, bon dia. Maria Josep Rosselló sí. és a l'estudi... Ah, ara sí, hola, bon dia.
Molt bon dia.
Dèiem que Maria Josep Rosselló és a l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Des d'allà ens acompanya cada dijous a aquesta hora en els últims minuts del programa. Us anunciem, amics oients, que en aquest programa sempre comptem, encara que no sempre ho fem explícit, sempre comptem amb la vostra participació. De vegades ens arriba per correu electrònic a l'adreça alprimercafe@radioestel.cat o pel Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel o pel Twitter primercafeestel@primercafeestel. De tota manera, podeu entrar en directe també, si voleu, trucant-nos al 93-409-2771, 93-409-2771. I avui, Maria Josep, parlarem de l'escalivada, un menjar que potser no tothom coneix i també podem donar a conèixer com és la seva elaboració, els perills que comporta aquesta combinació de verdures que es fa.
No, la combinació no és perill, és com es fa, no? Com es cou, sí. Bé, és que és un àpat molt català, molt. I bé, com s'apropa Sant Jordi i jo crec que és una de les festes catalanes per excel·lència,
pues,
i també perquè si anem als mercats comencem a veure a molt bon preu els productes que utilitzem per fer l'escalivada. Està clar que el concepte de bueno, la resta de l'estat espanyol, no? Assar pimientos, per exemple, no?
Sí.
Es fa quan és l'època de pebrot, si es fa molta conserva de pebrot, etc. Però aquest concepte d'agafar el producte fresc, és a dir, el pebrot, l'albergínia, la ceba, el tomàquet també, i també hi ha gent que posa patata, i fer-ho tot escalivat és una paraula realment absolutament nostra. Fixeu-vos que estem parlant de producte de l'or, producte que indiscutiblement és producte del bon temps, perquè són unes plantes, si estic parlant sobretot de pebrot, albergínia, que és el component, diríem, com molt bàsic, que a ple hivern no les tenim, per tant són productes de bon temps. En realitat són els fruits d'aquestes plantetes, no? Aquesta planta petita. Però que ara en aquest moment el tenim tot l'any. El que passa és que, a quin preu, no? Moltes vegades pues veiem uns preus que diuen si això és més car que un filet, no? De car. De manera que ara que comença a haver molt... tenim ja bon preu, que tenim la ceba tendra, que la ceba tendra escalivada és extraordinàriament bona, no? I que podem gaudir d'aquest producte tan saludable, pues, és per convidar-los a fer-ho més, no? A fer-ho i a gaudir d'aquest producte, com dic, tan català. Per començar, jo parlaria d'això, no? De lo lleuger que és el plat, parlar-los de les calories que tenen aquests productes. Si parlo del pebrot estem només amb 22 calories per 100 grams, si parlo de l'albergínia 29, si parlo del tomàquet 22 també, i la ceba té una miqueta més, que són 39. Per tant, tot és un producte tan lleuger, pensem que un iogurt desnatat està en 40-45 per 100 grams, imagini's, no? Per tant, estem parlant com de la meitat. Són productes absolutament baixos en calories, ara que la gent vol fer uns àpats més lleugers. Poques coses trobaran tan pobres en calories. Mm-hmm. Tampoc tenen una gran càrrega d'hidrats de carboni, perquè un pebrot no arriba a 4, l'albercínia està en 5, el tomàquet està en 4, i la ceba sí, una miqueta més, sobre 8. Però, clar, això vol dir que per gent que vol fer dietes molt controlades, en carbohidrats, persones diabètiques, és fantàstic. És un plat complet, és un entrant fantàstic, però a la vegada sempre pot ser un acompanyament.
Doncs molt bé. Més detalls sobre com fer l'escalivada.
Sí, clar. La gràcia de fer l'escalivada... Bé, com tot són... té la seva història. Per què... de vegada, per què és una cosa tan nostra? Jo deia perquè sempre hem fet economia. És a dir, que quan s'encenia el forn, que no era com ara, no? Que és la majoria tenen forns elèctrics i aviat ho tenen fets, no? Aquests forns de llenya, fins i tot quan la família feia el pa un cop a la setmana, aquell forn s'aprofitava per fer moltes coses. Una de les coses, per exemple, és fer les coques de recapte, no? Una de les coses característiques. Hi ha altres zones, per exemple, doncs a les zones de Mallorca i bueno, les Balears fan també moltes coques, no? És a dir, una miqueta d'aquella massa i les verduretes per sobre i aprofitem encara aquell escalfor que té el forn fins que, no? Fins que es va apagant. I aleshores, doncs, per escalivar també es podia aprofitar, no? Es podia aprofitar el forn i l'escalfor. I els productes sencers, clar, aquests productes tenen la gràcia de que estan recoberts, és a dir, ja estan embolicats, no cal embolicar-los. Molta gent actualment diu, no, és que jo us embolico un paper d'alumini. És que realment no cal, perquè millor envoltori que la pell d'un pebrot no pot existir, millor envoltori que la pell d'una albergínia no pot existir. I el tomàquet igualment. Per tant, es pot posar sencer, sense més. Pensem que antigament no hi havia tots aquests papers per cuinar, etcètera, etcètera. No? Les coses es feien així. Això era un sistema fantàstic. Ara, hi ha un altre sistema que és fer-ho sobre les brases. I aquí el sistema ja no és tan fantàstic, perquè també moltes famílies pues, encenien foc fèiem, i quan tenien brases, sobre les brases, sobre aquell caliu que quedava, anaven posant productes, no? Des de fer les torrades sobre les brases, des de fer la carn sobre la brasa i des de fer pues, les calivades sobre la brasa. I aquí hem d'advertir que per molt saludable i molt natural que ens sembli, les brases no són saludables. És un dels productes que tenen un perill cancerigen més alt. Per tant, el que seria sempre molt adequat és posar una llosa, una planxa, sí que hi ha famílies que ho feien, no? Una llosa, estic parlant d'un tros de pissarra, eh? No, coses absolutament naturals. I sobre allò que també s'escalfa, o el que dèiem sobre a la pedra, no? A vegades es parla de fer bistecs a la pedra, no? Pues, sobre allò que també s'escalfa, es posen els productes i amb l'escalfor es van fent, es van escalivant. És que no hi ha una altra paraula, no?
D'aquí ve el nom.
Exacte, es fa sencer en el seu propi suc perquè tenen moltíssima aigua i és una cocció que, lògicament, no perden minerals, tots els minerals d'aquests aliments es queden dins, però clar, l'advertència és aquesta, cura amb les brases perquè, bé, quan parlem, Radio Estel arriba a tota Catalunya, hi ha molta gent que, pues, que encara viu a pagès i que utilitza molt les brases. I pensem que això, no?, que quan parlem de productes cancerígens, pues estem parlant principalment de càncer d'estómac, de càncer de budell, és a dir, quan arriben aquestes substàncies del fum, afecten directament a les mucoses digestives. I és penós veure com efectivament pues, en zones que teòricament semblarien tan saludables, no? Pues, també hi ha aquestes incidències, no?, de càncer i a vegades és degut a que hi ha hagut aquest abús. Bé, tampoc voldria espantar si alguna vegada, si un dia fan una cosa a la brasa, pues, la poden gaudir, no? Perquè el que compta és no tenir una constància de situacions de risc, no? No posar-se d'una manera continuada. I després també, per no alarmar, també donaria un advertiment. Sempre que mengin una cosa a la brasa, el que haurien de fer seria acompanyar-lo sempre d'un producte fresc, és a dir, una amanida o fruites. El que passa és que està clar que quan mengem escalivada, normalment no mengem amanida, perquè és una cosa o l'altra, no? Són tan productes vegetals que, clar, l'amanida ja es queda fora. Per tant, quan mengen escalivada, si està feta a la brasa, si no està feta a la brasa, no té cap mena de perill. I una vegada més, també parlem de coccions a altes temperatures o coccions a baixes temperatures. La brasa indiscutiblement és alta temperatura, però el dolent no és l'alta temperatura, sinó, insisteixo, les substàncies del fum, aquestes brases i aquestes substàncies del fum de què s'impregna l'aliment, i que aquestes són les substàncies d'efecte cancerigen. Ara, si les fico en un forn, ja no tinc problema, no? Cap problema, perquè allà és una escalfor seca, no hi ha fum, i simplement és un escalfor, s'escalfa per aire, no? Sense més, no? I no tenim cap mena de problema.
Recordem, potser no està de més, tots els ingredients, fent una recapitulació, els ingredients que s'utilitzen per l'escalivada i insistim en els perills d'això, de la carbonilla i del fum.
Sí, fixem-nos, el pebrot és un producte, i encara que també l'hem fet molt nostre, és un producte que també va venir d'Amèrica, i igual que el tomàquet. O sigui, de l'escalivada, si fem la típica escalivada, que és pebrot, ceba, albergínia i patata, i tomàquet, serien... La patata és un tubercle, per tant, estic parlant de lo típic nostre. Sí. Tenim dos que ens venen d'Amèrica, com és el pebrot i el tomàquet, i dos que les teníem aquí antigament, com és la ceba o l'albergínia, no? No tothom ho fa amb els quatre productes. Fins i tot, actualment, trobaran molta escalivada congelada, que ja la poden comprar, i és molt curiós que normalment sempre és pebrot i albergínia. No posen res més, no? Tot es conserva molt bé, i fixeu-vos que la podem comprar congelat, està clar que és molt més econòmic fer-ho a casa, però que es conserva magníficament bé i que no cal fer més que deixar-ho descongelar. Simplement ho deixem descongelar i ja no hem de fer res més perquè es conserva tan bé que sembla acabat de fer, no? Hi ha gent que li agrada l'escalivada freda, hi ha gent que li agrada una mica calentona, per tant la pot escalfar una mica, no, això no té més importància. Ara, no trobaran ceba escalivada, és bastant difícil, sempre pot trobar alguna marca, però bastant difícil, i molt menys tomàquet, tal vegada el tomàquet, perquè com té moltíssima aigua, pues, és com més difícil, o no té tan bona presentació com té les tires de pebrot i albergínia. El que passa és que, clar, fer-ho a casa és tan fàcil actualment que ho podem fer, com dic, amb tota tranquil·litat. Jo insistiria en no utilitzar el paper d'alumini, que hi ha moltíssima gent que té la mania d'embolicar cada un d'aquests productes amb un paper d'alumini. No l'utilitzin perquè aquí també tenim un altre perill, no? L'alumini està comprovat que la intoxicació per alumini o l'acumulació d'alumini també és un risc per una altra patologia, que és l'Alzheimer. Per tant, no l'utilitzin, sincerament, perquè l'alumini amb substàncies àcides es desfà, i el tomàquet és un d'aquests perills, eh? Poden fer la prova, si tenen algun producte amb una salseta de tomàquet, agafin res, com aquell que diu, una culleradeta, li posen el paper d'alumini per sobre, que el toqui una mica, i fins i tot amb temperatura baixa, ho podien ficar a la nevera, i veuran que l'alumini s'arriba a desfer, és a dir, per exemple, uns macarrons, simplement uns macarrons, no? Que és una cosa molt típica, sí. Pues, que tenen aquella salseta de tomàquet. Si els tapem amb paper d'alumini i els fiquem a la nevera, veuran que s'arriba a fer foradets allà on toca la punteta del macarró.
I sempre hi ha una substància tòxica que pot penetrar en l'aliment.
Clar, aleshores, no utilitzem el paper d'alumini perquè no cal. Podem agafar una safata pel forn, perquè no, si s'obre una mica, pues, el tomàquet o el pebrot no deixi anar el suc en el forn, i sobre aquesta safata, pues, ho poden fer directament. Per tant, seria una altra recomanació de coses, com dic, que són absolutament saludables, perquè res pot ser més bo que menjar molt vegetal, que tenen fibra, que tenen molts minerals, que tenen molt bones vitamines, i que a més costa molt poc de fer. Bé, costa una mica més després de pelar, no? Però bueno, també és un entreteniment que podem fer entre tots, no? Però un altre sistema que tenim actualment de fer aquestes coses, és a dir, hem parlat de fer-ho a la brasa, amb l'advertència, no ho facin a la brasa, si un cas posen una llosa a sota, si ho poden fer en el forn, sense utilitzar paper d'alumini. Però actualment també tenim el microones, que és un altre sistema de fer escalivada. I ja sé que com molta gent, com diria, estem parlant de coses no saludables, i ara parlo de microones, perquè haig de tornar a insistir una vegada més que el microones és absolutament saludable, que l'aliment no es queda carregat de cap irradiació, perquè és un camp magnètic, no és una altra cosa, que es fa amb una velocitat molt més alta que amb un forn tradicional, amb el qual també és ecològic en el sentit que gastem menys electricitat. Si parlo de fer una escalivada amb un forn elèctric o fer una escalivada amb el microones, doncs gastarem menys energia fent-lo al microones.
Doncs molt bé. Tenim ara mateix una trucada de la Selva del Camp, a Montserrat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
A veure, només era... És que si ho ha dit, no ho he pescat. Quan se fan les verdures al forn, que diu ella, per escalivar, sí. Que s'hi ha de posar gens d'oli?
No, gens.
Gens.
No. Allò,
és que moltes vegades pel televisor, quan donen receptes, la Requiñán o aquesta gent, un raget d'oli i diuen per assar-los.
Va, és que nosaltres no assamos, ¿vale?
No, bueno, esclar.
Nosaltres escalivem.
Escalivem. Té una identitat pròpia.
És molt diferent.
Clar, jo és que, per mi, com aquesta festivitat de Sant Jordi és tan catalana, no podia fer més que un... No? Parlar
una reivindicació de la catalanitat,
sí,
del plat,
eh? Exacte. De què parlarem? No cal. A més, és que és un absurd, perquè aquell oli no impregnarà el producte, perquè la fem amb pell. Per tant, i l'únic que aconseguirem seria escalfar un oli amb excés, i aquest oli també es descomposarà. Per tant, no, és que no té sentit. El bo de l'escalivada és justament fer-la tal qual, sense més. És a dir, el producte net, això sí, com sempre. I aquí també hem de dir que realment nosaltres som un país de veritat molt net. Tenim poc problema d'intoxicació perquè sabem netejar les verdures.
Un altre petit d'allò. Sí, el forn per dalt i per baix o només per baix? Els elèctrics mateixos. Que, per exemple, jo no el tinc, no és d'aire.
Sí, val, però sí, però no grill. O sigui,
no grill, només el forn.
Exacte,
només
el forn.
Només el forn, molt bé.
El grill,
moltíssimes gràcies.
Crema, no,
gràcies a vostè, Montserrat, des de la Selva del Camp. Ens pot seguir escoltant per la ràdio, bon dia.
Molt bé, gràcies.
Sí, moltes gràcies, Montserrat.
Digui, Maria Josep, perdoni.
No, mira, no, perquè si poso el grill, estic cremant. Realment s'arriba a cremar amb excés, tampoc és bo. Això és el concepte de no arribar a altes temperatures. Si arribem amb un excés d'alta temperatura, el producte perd propietats nutritives, perd vitamines. En canvi, si ho fem només amb aire o ho fem com estava parlant al microones, per tant, recuperem la idea. Si fiquem en un forn elèctric, d'aire o no aire, és igual, però no importa que no tingui el concepte d'aire. Mentre hi hagi escalfor, el forn de llenya no tenia aire, no tenia un ventilador dins, i es feien les coses, i es fan magníficament bé. Simplement posant una safata a sota perquè reculli els sucs que van deixant, pues això, el pebrot, la ceba, etc. I si ho fem en el microones, que seria superràpid, insisteixo, seria molt ecològic i no perdrem vitamines, al contrari, conservarà més les vitamines perquè farà més ràpid, ho podem fer o directament a sobre un plat. Imaginem, per exemple, que tenim el Virgínia, que anem a la plaça, avui està molt bé de preu, que per cert estan bé de preu ara, eh?
Uh-huh.
Pues agafem un parell d'herbacínies senceretes amb un plat, tapats, amb la mateixa, aquella tapadora de plàstic, però que no toca el producte, no? I en uns 10 minuts les herbacínies estan fetes en el microones.
Doncs...
I queden blanquíssimes, amb el qual vol dir que no s'han oxidat. Podríem fer, de fet, hem fet les proves, no? Amb un forn tradicional o amb el microones, i l'herbacínia queda molt més blanca, amb el qual vol dir que no s'ha oxidat. Si parléssim de la ceba, que fa molta aigüeta, doncs agafem un recipient, i més ceba tendra, un recipient d'aquests de vidre, posem les cebes, imagini's mitja docena de cebes tendres, o quatre o cinc, les que vulguin, tapadetes amb el mateix recipient. A vegades tenim aquests recipients de vidre que tenen també la tapa de vidre, o amb el que sigui, o amb un plat, i també en uns 10 minuts tenim les cebes escalivades. I després, clar, la ceba ja no l'hem ni de pelar, no? Uh-huh. Però el que és l'esbarcínia després es pelarà amb moltíssima facilitat, i també és recomanable Primer perquè no ens cremarem, però després perquè s'estova i és més fàcil de pelar, deixar-les tapadetes una estona fins que adquireixen una temperatura que ja no ens cremi i després són absolutament fàcils de pelar.
Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Avui l'escalivada protagonista, recordem que per Sant Jordi dimarts i també per la festa de la Mare de Déu de Montserrat el dissabte següent, festes dels patrons de Catalunya, recomanable fer aquest plat tan nostre com és l'escalivada.
I
també
que la poden congelar i en un dia que tinguin temps i després així es gaudeixen ja de la festa perquè ja tenen el primer plat fet.
Recordem que tenim el pa de Sant Jordi també, que aquest dia és molt tradicional.
Molt tradicional també, amb les quatre barres.
Gràcies. Gràcies, Maria Josep, per els consells sobre nutrició i salut. Ens retrobem dijous vinent, si Déu vol.
Esperem trobar-nos.
Estarem entremig de les dues festes.
Sí, així és.
Adéu-siau, bon dia. Ja.
Ràdio Estel. Ràdio Estel celebra l'any Espriu. Aquest diumenge a les 9 del vespre no et perdis el programa especial Tot Espriu, amb poemes recitats per ell mateix i altres veus catalanes com Rosa Novell, Lluís Soler i Núria Feliu, entre d'altres. Documents sonors pràcticament desconeguts, com els enregistraments del propi Espriu del 1963 i de l'obra La pell de Brau, un disc del 1969 recitat per Narcís Bonet. Tot Espriu, aquest diumenge a les 9 del vespre. L'any Espriu a Ràdio Estel.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen les millors ofertes.
Per exemple, llom ibèric de gla de Salamanca d'on Saturnino de 800 a 900 grams la peça, només 49,90 euros. I de regal, una llonganissa i un xoriço ibèrics de gla de 900 grams cada peça.
A més, ara a Hipercor tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
Hipercor, preu i per millor.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Tornem a recordar-vos que si voleu una entrada doble per les quatre estacions de Vivaldi aquest dissabte a 9:45 de la nit a la Basílica de Santa Maria del Mar, l'únic que heu de fer és entrar en el web www.radioestel.cat. Les quatre estacions de Vivaldi amb l'orquestra de cambra Leos Janacek i Ivan Zenati al violí a 9:45 de la nit aquest dissabte. També us recordem que per Sant Jordi serem tot el dia dimarts al claustre de la Catedral de Barcelona, el primer que fem, un format especial més llarg, al migdia també un altre programa i el 2:08 extraordinari a partir de les 6 de la tarda. Hem estat amb vosaltres des de les 8 del matí, el Xavi Aguilar, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.